El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui diumenge comencem el programa parlant, atenció, d'una aplicació que ja permet parlar amb els morts. O més ben dit, que ells ens puguin transmetre i fer arribar missatges. Estigueu atents perquè la tecnologia arriba cada cop més lluny. I atenció amb el que expliquem ara perquè el tema és una mica susceptible de tractar. Els morts ja poden enviar correus electrònics. Es tracta d'una eina que es diu Goodbye Memo i que permet enviar missatges pòstums als familiars a través de la màgia de la intel·ligència artificial. Últimament és cert que hem sentit algunes notícies, no?, arran d'aquest tema, però això vol dir, precisament aquesta aplicació, que qualsevol persona viva podrà deixar missatges planificats i que els seus éssers estimats rebran una vegada que aquests hagin mort. Parlem sobre el tema i parlem precisament amb el creador d'aquesta aplicació, amb el Vincenzo. Vincenzo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de un tema un poco que nos tiene a todos así como confusos, ¿no? Por no saber exactamente ni de qué se trata, ni cómo funciona, ni cómo va a evolucionar tampoco esto con el paso de los años, porque últimamente es cierto que con la inteligencia artificial estamos viendo ya muchísimas cosas de este estilo, pero esta aplicación realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? ¿Y qué es lo bueno realmente de esta aplicación?
Bueno, gracias para la pregunta. Sí, es un tema que efectivamente la gente no quiere hablar, ¿ok? Sin embargo, es un tema tan famoso, digamos, tan popular, tan difundido, así como es la comida, la amistad, el amor, el sexo y todo esto. Porque es algo que efectivamente toca a todo el mundo y es la muerte, ¿ok? Y como todas las ideas, digamos así, de startup, nace a partir de un problema, de una necesidad. Porque te digo, hay concretamente un segmento de personas que, sobre todo en el momento en el cual tienen miedo que van a morir, pues en este momento empiezan a pensar que van a querer dejar mensajes que sean para decir adiós, para decir te quiero, para decir perdón. Y esas personas ahora mismo ya utilizan un sistema como el mío, pero con papel, con todos sus límites, ¿ok? En cambio, lo que hacemos con Goodbye Memo es que tú puedes escribir mensajes, lo puedes ir cambiando, añadir fotos y todo eso, y después tienes que elegir uno de dos sistemas que nos permiten entender que efectivamente ya no estás. Entonces, hasta aquel momento, los mensajes se quedan ahí, como si fuera un borrador de Gmail.
Porque ¿cómo funciona realmente esta aplicación? ¿Cuándo se sabe, por ejemplo, que esa persona ha fallecido y que ya se pueden enviar los emails?
Gracias por la pregunta. Hay dos formas que puedes elegir, la una o la otra. Entonces, con el primer sistema, que le llamamos el autochequeo, sucede que tú eliges dos tiempos. Entonces, el primer tiempo es la frecuencia con la cual quieres que te preguntemos si estás viva o no. Y la segunda es el tiempo que te quieres dar para responder. Porque a lo mejor, sabes, no todo el mundo está ahí cada día ahí mirando los mails. Entonces, ponle que le pones, o sea, avísame cada semana y si pasan 3 días y no te contesto, pues me puedes considerar como muerta. También hay otro chequeo de seguridad por si acaso te dan otros mails extra.
Ostras, esto
hay
es.
Otro sistema que da un poco de miedo, ¿no? Y de hecho, te digo, hay otro sistema que a lo mejor te deja un poquito más tranquilo, en el cual se te da un código, tú compartes este código con una persona de confianza y cuando tú falleces, esta persona de confianza introduce este código secreto de la web junto con su mail y básicamente, ¿sabes?, confirma que tú ya no estás.
De acuerdo,
y
de acuerdo.
Te digo, estamos trabajando para que sean más personas que tienen que chequear esta cosa para evitar, sabes, que tu amigo no te haga una broma, así decirlo.
Claro.
¿Sabes?
Claro, esta segunda...
¿Y en qué momento los mensajes se envían?
Claro, esa segunda opción, hay un intermediario de por medio, ¿no? Que en este caso sería una persona de confianza que confirmaría, igual que lo hace en otros temas, ¿no? Que confirmaría en la aplicación la muerte y así se enviarían los mensajes.
Exacto. Solo que a diferencia de ir a un notario, esas cosas claro. pesadas y caras y todo eso, ahí vas a la web, pones el código y ya está.
Claro. Mejor eso que no, si no contesto en 3 días significa que ya estoy muerta, ¿no? Porque a lo mejor a la persona se le ha caído internet o está de vacaciones o algo y en ese momento no puede responder. Pero bueno, sirve claro, igualmente, claro, hay las dos opciones.
Ojo, imagínate que tú eres una persona terminal. Es que te digo, tenemos algunos usuarios así. Y terminal quiere decir que el médico te dice, oye, de aquí a una semana, de aquí a 3 días. Y ahí, ¿sabes? Pones un tiempo muy largo, no sé, en plan un mes. Algo por el estilo, que se te avise cada mes. Entonces ahí no quieres compartir con nadie que estás utilizando esta herramienta, porque por lo que fuera, entonces aún así tienes la posibilidad de poderlo gestionar.
Claro, eso sí. Claro, en los correos electrónicos se pueden ir, pueden ir acompañados tantos de texto con cosas que quizás no haya querido la persona decir antes, fotografías también, ¿no? Vídeos, o sea, puede haber un sinfín de información al gusto de cada uno y a las necesidades de cada uno, ¿no?
Así es. Y un detalle importante, porque estos contenidos no van en el correo que enviamos, sino en el correo solamente ponemos un enlace que va hasta la plataforma. Y esto porque queremos evitar que el correo pueda acabar en spam. Entonces, sabes que en un correo, si pones solamente texto, es muy difícil que acabe en spam. Y además tenemos un sistema para chequear las posibilidades que este correo pueda acabar en spam.
Uh-huh. Y ahora comentabas, ¿no?, los usuarios que ya tenéis, ¿qué tipo de experiencias, por ejemplo, vosotros, desde los creadores de la aplicación, habéis vivido ya con usuarios que lo hayan utilizado?
Hombre, te digo, nosotros evidentemente no miramos los mails, uh-huh. pero sí que con algunos usuarios hemos tenido la posibilidad de poder hablar con ellos. Y te digo, hay de todo, ¿eh? Hay entre por ejemplo las personas que están terminales, que no quiere decir que van a morir mañana, pero que han recibido la noticia de que tienen algún problema que no se va a solucionar y esta cosa les ha dado un poco de alivio. Uh-huh. Te digo, de eso se trata, de dar un poquito de alivio a la gente.
Yeah.
Y también después hay otra gente que son padres, eso también me ha chocado bastante porque claro, ellos han dicho, yo antes de ser padre jamás tuve miedo a morir. Me daba igual. Pero es como ahora me gusta estar al lado de mi hijo, me gusta poder tener la posibilidad de poder hacer algo, de que cuando yo no esté, aún así le quiero decir algo a mi hijo.
¿Y vosotros?
Te digo,
dime.
Y te digo, no se trata necesariamente de temas aburridos, legales, pesados de eso, porque por esto evidentemente hay plataformas legales, notarios y estas cosas caras y, ¿sabes?, burocráticas, pero son mensajes más bien de cosas emocionantes, ¿sabes?
Uh-huh. Exacto.
Que te digo, por lo que nos han comentado ellos, ahora no sé si en los mensajes han puesto dónde se esconde el tesoro secreto o lo que, ¿sabes?
Sí, sí. Es claro, cada historia pues tiene su particularidad, ¿no? Imagino, vosotros, por ejemplo, ¿en qué momento os viene a la cabeza y queréis crear esta aplicación? ¿De dónde surge la idea?
Sí, te digo, en diferentes momentos. A ver, yo antes trabajaba en San Cugat del Vallès, ¿sabes? Hace unos años, uh-huh. y vaya a trabajar en moto desde Barcelona. Y veía accidentes, no te digo, un día aquí y el otro también, básicamente, ¿sabes? Y pensaba, hostia, si algún día yo me muriera, hombre, evidentemente es algo que no puedes controlar cuando te vas a morir, pero digo, me sabría muy mal que todos mis queridos estuvieran ahí llorando más de la cuenta y tal. Entonces digo, ojalá les pudiera escribir un mensaje que te enviara una vez que ya no estoy. En plan decir, oye, he muerto, pues pasa, pero a mi mamá que te quiero mucho, a mi novia que te quiero mucho, a mis amigos que os quiero mucho, a esta persona en concreto que no me gustaba nada, pues se lo voy a decir. Entonces estaba ahí y pensaba, molaría poder tener una herramienta que me permitiera hacer esto. Y por eso la desarrollé. Y después te digo, hablando más bien con personas que están en cuidados paliativos, ellos, esto me ha confirmado, de que hay mucha gente que en el momento en que sabe que va a morir, pues va a tener esta necesidad. Y de hecho también estoy hablando con un, bueno, con una autoridad, digamos así, de los cuidados paliativos, que es un profesor de Canadá, y él dijo, es verdad, una herramienta como esta hace falta, no existe, y también les digo, mucho cuidado, no solo los que van a escribir mensajes, sino en aquellos que los van a recibir.
Claro.
De hecho, estamos hablando con algunos psicólogos y tal, para incluir un enlace de sus servicios en nuestros mails, en plan de que, oye, Mar, has recibido este correo, que sepas que puede ser una cosa muy fuerte, si necesitas apoyo psicológico, pues que sepas que puedes acudir a esta cosa psicológica, bla, bla, bla. ¿Vale?
Claro, porque dependiendo del mensaje, ¿no?, pues puede conllevar también algún problema psicológico más allá, o tener necesidad de algún soporte, ¿no? Claro, en este caso, pues estos psicólogos harían también su función.
Exacto. No sé si así te pasa. Bueno, a mí me pasó hace pocos meses que falleció un pariente que no estaba previsto, ¿sabes? Que estaba al hospital, que tenía que hacer una operación y de repente falleció. Y me quedé tan mal. Me quedé tan mal y pensé, ojalá recibiera hoy mismo un mensaje de este tío y que me contara cualquier broma, cualquier tontería de las que hablábamos nosotros y se despidiera de mí.
Uh-huh.
Hombre, incluso mi dolo saldría, lo manejaría de una forma mucho más sencilla, ¿sabes?
Claro, sería otra forma de comunicarse y también de tranquilizar, quizás dependiendo del mensaje, quizás no, con tus familiares, ya que en ese momento pues ya no puedes hacerlo, ¿no? Pues
exacto.
Sin duda es una aplicación curiosa, nueva, desde luego, y que nos llama la atención a todos, además, que todos pasaremos por ese momento, así que se llama Goodbye Memo, y
así es.
Y nada, a partir de ahora ya conocemos a Vincenzo, ¿no?, al creador de esta aplicación, que ya nos ha contado todo lo que se esconde detrás de estos mensajes y lo que se puede hacer a partir de ellos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tu experiencia, ¿no?, de dónde sale esta idea y también lo de después, qué es lo que ha pasado y lo que lleva en sus manos esta aplicación para todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y para todo el mundo, pues utilizar la aplicación antes de que sea demasiado tarde.
Que vaya muy bien, gracias.
Igualmente, Teo.
Va descobrir Tintín quan es va traduir al nostre país els primers àlbums del personatge. I ara, Josep Manuel Silva, advocat i professor titular de periodisme de la Universitat Abat Oliva, li ha dedicat una tesi doctoral que ha obtingut la qualificació d'excel·lent cum laude. Josep Manuel, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Clar, parlem de Tintín i de la importància que li has donat, no?, fins al punt de dedicar-li una tesi doctoral. D'on surt aquesta passió per Tintín?
Bueno, la passió surt de la infantesa per una generació, per unes quantes generacions, diguem-ne, dels anys 60, 70, fins i tot als 80, no? La gent que té més de 40 anys, jo crec que Tintín és un referent per tots nosaltres i és com el primer, fins i tot en alguns casos, el primer accés a la lectura, no? I que després era com la porta d'entrada per després ja llegir doncs, llibres sense dibuixos, per entendre-se. I per tant és un referent de la infantesa. El que passa que la gràcia de l'obra d'Hergé, de Tintín, és que té una segona lectura quan ets més gran i veus coses que no vas veure quan eres petit. I és aquí quan comences, en el meu cas, pues el que va començar és una afició a llegir tot el que s'havia escrit sobre l'obra d'Hergé, saps?
Mm-hmm.
I bueno, fins al punt que tinc una biblioteca de quasi 400 volums sobre la seva obra.
Ostres,
i després, sí. I després, a veure, a mi m'interessa molt el còmic com a gènere i és molt interessant vincular-lo al periodisme i als mitjans de comunicació. Aleshores, jo tenia pendent de fer molt de temps a fer la tesi doctoral i quan va arribar la pandèmia doncs vaig pensar que era el moment de començar-la, després d'un temps que ha estat bastant dur, però he aconseguit acabar-la i defensar-la, i em va semblar que era molt interessant fer una reflexió, bueno, una reflexió no, un treball acadèmic sobre la relació entre les aventures de Tintín i el periodisme i els mitjans de comunicació.
Exacte.
I d'aquí ve, per una banda, la meva afició, i per una altra banda, el meu interès acadèmic, no? D'introduir també el còmic dintre la universitat, que és una cosa que no és molt habitual. N'hi ha, tenen treballs i tesis doctorals, però no és molt habitual. Hi ha moltes més, jo què sé, sobre les xarxes socials o sobre la televisió.
Clar, perquè aquí la pregunta que també sorgeix, no també ens les mig respost ara, és que si Tintín permet doncs fer una tesi, fins al punt de fer una tesi, sobre periodisme, no? Perquè al final són dos temes diferenciats.
Bueno, per la gent pregunta, jo dic que l'he fet.
Clar, sí. Són dos temes diferenciats, però alhora dius que tenen aquesta unió, no?
Sí, mira, primer, quan la gent pregunta com és possible fer-la, dic, bueno, pues si l'he fet, mira, perquè fer una tesi doctoral és una cosa bastant seriosa, vull dir que necessites una direcció, jo he tingut dos directors, un d'ells un catedràtic de periodisme de Madrid que és expert en metodologia d'investigació del còmic i per tant que sap molt de com investigar acadèmicament el gènere del còmic i després la vinculació amb el periodisme, doncs jo sempre dic que Tintín va néixer en part i per la premsa, és a dir, va néixer en un suplement infantil d'un diari, era reporter, era periodista, el primer reportatge que va fer se'n van a la Rússia, als soviets, en aquella època, per, se suposa, com van dir, informar els seus lectors de com es vivia allà, i durant tota la sèrie, que comença el 1929 i acaba el 76, hi ha una evolució del seu personatge, però la presència dels mitjans de comunicació cada vegada va ser més gran. De manera que jo, mitjançant una metodologia qualitativa per una banda i quantitativa per una altra, he partit d'una hipòtesi que diu que Tintín és un reporter que exerceix de reporter durant un temps, que a mica en mica es va convertint en una espècie d'investigador o aventurer, i que a poc a poc els mitjans de comunicació van ocupant el seu rol o substituint el seu rol de periodista amb una presència cada vegada més gran, fins al punt que en els darrers tres àlbums la presència dels mitjans és molt absorbent, molt, fins i tot té una funció quasi tòxica, no? La funció de mitjans de comunicació es comparteixen a mitjans d'incomunicació, no? Els dos exemples més clars són les Joies de la Castafiore i el Tintín dels Pícaros, on el rol dels mitjans clarament es veu com que s'assembla molt al que són els mitjans, o una part dels mitjans avui en dia, especialment les xarxes socials, els mitjans digitals, no? Que en molts casos, no contesten les notícies, no? Busquen només exclusiva, generen una ficció de la realitat. Jo crec que Hergé va ser un visionari en veure moltes coses que passen avui en dia sobre el rol dels mitjans.
I al final el que fa Tintín és doncs, aquesta fusió, no? Aquest periodisme a través del còmic. A tu, per exemple, et va inspirar moltíssim a l'hora també d'estudiar una carrera com periodisme, a ser periodista, bueno, ha sigut referent.
Jo crec, a veure, és veritat que era un referent una mica romàntic, saps? O sigui, era la idea aquesta del reporter que viatja per tot arreu, no? Que era una mica la idea també del reporter de principi del segle XX, no? Hi havia grans reporters d'aquella època, l'Albert Londres, era el més conegut, Joseph Kessel, fins i tot reporters de ficció, de Julio Verne, no? Personatges de ficció d'altres obres que eren aquesta imatge més idealitzada, no? del reporter, més que del periodista de redacció, del reporter. I és veritat que per molta generació de periodistes d'aquesta època que et deia, això va incitar la nostra vocació. O sigui, jo tinc claríssim que la meva vocació de periodista neix de la lectura de les aventures de Tintín, com molts altres periodistes. El que passa que és veritat que després jo vaig fer altres coses i he dedicat a fer altres coses perquè veus que la realitat, no? Suposo que tothom ho veus, no és exactament el que explicaven les aventures de Tintín. No és aquesta idea romàntica de que no saps ni per qui treballes i no tens problemes de diners, no? Pots lluitar per tot arreu, pots lluitar contra els dolents, o això és meravellós, però aquesta no és la realitat del periodisme diari, no? Suposo que ho veieu, no? La gent més jove també ho veieu, que potser no serà el teu cas, segur que no era pel Tintín, però segurament tenies una idea del periodisme que t'agrada, però que no és exactament el que projecten les pel·lícules o les sèries o els còmics, en aquest cas.
De fet, Tintín, en aquest cas, podem parlar de que el seu èxit no també ve d'aquí, no? D'aquest romanticisme, no? D'aquesta, d'aquesta pel·lícula, no? Que es munta ell i que també doncs, fa creure als altres, no?
És com una idealització, no? Del món periodístic, sí, que fa que molta gent vegi això d'una manera romàntica. També és veritat que el periodisme és una professió ideal per un heroi, saps? Perquè permet, per exemple, viatjar sense donar explicacions, no? O sigui, tu ets, no sé, si ets un metge i estàs treballant al teu consultori, doncs difícilment pots desaparèixer perquè tens la teva consulta. Si ets un periodista, doncs pots viatjar per tot arreu, amb l'excusa que has de fer reportatges i a partir d'aquí, doncs, et converteixes en un heroi que el que fa és lluitar contra el mal, investigar, perquè és veritat que també és un periodista d'investigació, que això té molt a veure, és molt en comú amb el detectiu, no? És a dir, de fet, l'evolució de la figura de Tintín és molt similar al Sherlock Holmes, no? Hi ha moltes similituds entre el procés o el mètode d'investigació de Sherlock Holmes i el del Tintín, no? I el Gé era un gran admirador del personatge d'Arthur Conan Doyle, no? Mm-hmm. Vull dir que sí, que efectivament, que és una idea molt idealitzada del reporter, però jo, en la tesi, crec que he demostrat que era un periodista que exercia durant un temps com a periodista i que quan va deixar d'exercir el seu paper, el seu rol, el va ocupar. Per una banda, els altres personatges. Perquè, clar, Hergé va creant tota una família, no? Per exemple, el Crec Haddock, el Tom Massol, no? els Dupont i Dupont, però després és veritat que la presència, i això ho tinc quantificat a la tesi, dels mitjans de comunicació és brutal. O sigui, a la fase final, ja et dic, sobretot aquests tres àlbums, bueno, hi ha una presència de la televisió, de la ràdio, de la premsa del cor, del cinema, no? que realment està per tot arreu. O sigui, àlbums que no s'entenen sense els mitjans de comunicació.
Clar. Doncs, Josep Manuel Silva, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos aquestes històries de Tintín amb la teva tesi doctoral. I esperem, doncs, que et continuï Tintín inspirant moltíssim més d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i res, continuarem emmirallant-nos, no?, amb històries també com aquesta, que al final, doncs, ens fan agradar-nos la nostra professió. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, perquè a més això que acabes de dir és molt maco, perquè és el que m'està passant aquests dies, que tothom encara aquest tema amb molta alegria, saps? Va dir, per alegrar-nos la professió que acabes de dir, no? Doncs,
exacte.
És veritat que aquest tema sembla que tothom el tracta en positiu, i això és molt maco també per mi, perquè vol dir que tot l'esforç que he fet, doncs ara...
Ha valgut la pena.
Està recompensat per el que generes amb els altres, saps?
Clar.
Així que moltíssimes gràcies a vosaltres també per interessar-me per aquesta història.
I ara volem parlar de que la meitat de les persones que són ateses a Càritas tenen feina, però encara així tenen problemes per accedir a la vivenda o per pagar serveis bàsics. Sobre el tema volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor i aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecília Alami, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no? Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas, o si no también algo que era para un proyecto, como por ejemplo diseñé una página, pero era solamente para ese proyecto, y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí, entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema. A día de hoy, bueno, me están acompañando, yo tengo un programa muy heavy de económico, fue más o menos en enero, y ahí ya me contacté con Servicios Sociales, y bueno, me derivaron también con el Banco de Alimentos, me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno, y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad.
Claro. Claro, además ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien y yo, como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y con que durase el tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía, porque los sueldos van variando según el tema de la inflación y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en, bueno, una economía con que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé. Creo que es la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista. Y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, que no, que lleva, sí.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, eres, eres aún también muy joven, ¿no? Y,
sí.
Y dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios. Sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo decía a un compañero porque estábamos todos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco como para hacértelo más claro.
Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda, porque no puedes ni con los gastos ni tampoco con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, pues, yo también me he buscado mucho la vida y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Uh-huh. Así que bueno, ha sido, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y uh-huh, después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí, para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no?, o seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de entrevistas y tal, luego el resto bien, pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no?, de cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga, pero bueno, tuvo un tumor cerebral hace unos años y ahora ya es prácticamente pensionista. Uh-huh. Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí. O sea, Así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro que os apoyáis también entre vosotros.
Sí, eso también. Nos hablamos todos, y así, sí, en ese sentido, bien.
Sí, muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso, y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente, y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que has estudiado, por el que te has formado, y encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Un saludo para todos, y especialmente para Isabel Cortijo, que es mi orientadora.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias.
A todos.
I després de la publicitat, aprofitant que demà els nens i nenes ja tornen a l'escola, volem parlar del tema estrella per excel·lència en quant a les professions a les que es volen dedicar en un futur. Volen ser influencers. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Que tú eres médico. Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
Lina Morgan intenta rehacer su vida.
Vamos, suba. La llevo, va a Madrid.
Pero siempre encuentra algún impedimento.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
¿Una mujer?
Esta que lo es.
¿Qué pasaría si me presentaras como tu marido?
¿Qué cosas se te ocurren?
Y señora doctor.
A mí no me da el pompis una mujer, y menos tú.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ja no se sent parlar de nens i nenes que vulguin ser metges, mestres, o la il·lusió, per exemple, d'aconseguir ser astronautes. Ara els nens i nenes volen ser influencers. Atenció amb el que expliquem ara. I ara volem parlar de que a Espanya un de cada tres joves declara que li agradaria dedicar-se a la creació de contingut. Un de cada deu, a més, ja ho està intentant, i és que avui els nens i els joves prefereixen ser youtubers a no pas ser astronautes, com passava uns anys enrere. Cada vegada hi ha més joves que veuen la creació de contingut com una possible carrera professional, i els influencers són els seus ídols, els seus referents en molts aspectes, a més també perquè són percebuts com a persones que gairebé sense esforç, o fins i tot de manera per divertir-se, podem dir, guanyen grans quantitats de diners. Tot això avui en volem parlar amb el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, el Ferran Lalueza. Ferran, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tot això, el fet de que costi poc, no?, a nivell d'esforç, que sigui divertit i que sigui percebut d'aquesta manera, aviva el fet de voler ser com ells, no?, el fet de tenir-los com a ídols i imitar els seus gestos i seguir el seu camí, no?
És exactament així. Avui en dia, pels nens, pels adolescents, les persones que més segueixen, que més admiren, que són considerats el seu ídol, són bàsicament creadors de continguts a les xarxes socials, això que anomenem influencers. I per tant són els seus referents. I com a referents que són, és lògic que els més petits els vulguin imitar, igual que fa uns anys doncs, podien voler imitar potser a un futbolista, o a un cantant, o un actor, o una actriu, i per tant, doncs, són persones que es converteixen en ídols i que generen aquesta voluntat d'emular-los. Però la diferència amb altres famosos és que, en el cas dels influencers, moltes vegades, encara que en realitat no sigui així, són percebuts, com tu molt bé ho explicaves fa un moment, com a persones que no necessiten fer un gran esforç per guanyar una gran quantitat de diners, no? Que, de fet, el que fan, bàsicament, és allò que ens agradaria fer tots, fer coses divertides, fer coses que ve de gust fer, com anar a un bon restaurant, com anar a la desfilada de moda, com participar en un esdeveniment. Són coses que qualsevol de nosaltres, doncs, ens hi tiraríem de cap si ens hi convidessin, i ells ho han convertit en una manera de guanyar-se la vida, i en alguns casos de guanyar-se-la molt i molt bé. Per tant, tot i que insisteixo, en realitat, la vida de l'influencer no és tan maca com la pinten ells mateixos o com ens puguem imaginar nosaltres, però la percepció és aquesta, i sobretot pels més petits, que no tenen el context i tota la informació. I de la confluència d'aquests dos fets, de la voluntat d'imitar els seus ídols i també de la percepció que la seva feina és molt gratificant, molt satisfactòria, i amb molt poc esforç aconsegueixen guanyar-se la vida molt i molt bé, doncs de la confluència d'aquests dos factors, com dèiem, és natural que molts dels nostres nens vulguin ser influencers.
Mm-hmm, clar, passa moltes vegades, no? I sobretot a través de les xarxes socials, que es mostra realment el que la gent vol que es mostri, però realment no veus tot el que hi ha darrere, no? Sí que és cert que influencers d'aquests moltes vegades diuen que sí, que treballen molt, però la realitat, amb segons qui, no? És una altra i és ben diferent, però tot i així sempre hi ha, o sigui, sempre hi ha hagut influencers, no? Vull dir, sempre hi ha hagut gent amb la qual els més petits sempre s'han fixat i sempre han volgut, doncs, ser com ells en un futur, no? Però sí que és cert que els de la generació Z, i això, doncs, és una de les dades també que dieu, que ens uneu vosaltres, és que confien més en aquestes ressenyes, per exemple, que posen a internet o sobre algun determinat producte, els influencers, que no pàgines, no?, de productes fets per altres persones o d'altres experts o entesos amb el tema, que els hi transmeten més confiança als influencers aquests, quan a vegades potser no mostren tot el que haurien de mostrar a través de xarxes, no?
És exactament així. De fet, els més joves, i això és un fet que qualsevol que tingui fills adolescents ens donarà la raó, passen moltes hores a les xarxes socials. Estan molt captivats per tot el contingut inacabable, no? L'escroll aquest infinit que tu vas passant d'un vídeo a l'altre i no s'acaba mai, estan molt captivats per aquest món i, per tant, hi passen moltes hores. Això genera que realment les persones a les que segueixen es converteixin en prescriptors molt rellevants a l'hora de prendre decisions, per exemple, decisions de consum, no? I efectivament fan més cas a aquests influencers que no pas a altres persones que puguin ser considerades potser fins i tot molt més expertes, o les pròpies marques que parlen dels seus productes, etc. I per tant, doncs, amb aquests influencers es crea una... Clar, el fet de seguir-los de manera, diguem-ne, tan propera, no?, en el seu dia a dia, genera una sensació de que són persones molt del teu entorn més personal, més íntim, i això fa que les seves recomanacions, les seves prescripcions, tinguin un impacte molt més gran que si ens ho diu algú que considerem un desconegut. Òbviament, aquesta percepció de que són persones properes a nosaltres és també falsa, no? Són persones
és com s'han creat el personatge, no, diguem?
Exacte, hi ha centenars de milers, o fins i tot milions de persones que la segueixen, i òbviament la interacció que poden tenir amb els seus seguidors és pràcticament nula. Però són prou hàbils per aconseguir aquesta percepció que realment són algú molt semblant a tu, molt proper a tu, que el coneixes molt bé, i òbviament la seva influència des d'aquesta perspectiva és molt més efectiva.
Uh-huh. A l'hora de la salut, tant mental, no?, com física, d'aquests nens i nenes, quins riscos podem trobar o quines patologies poden anar sortint a causa d'això?
Val, aquí hi ha un factor que hem de tenir en compte, i és que alguns d'aquests influencers, sobretot els influencers que, diguem-ne, que tenen més impacte en els nens i en els adolescents, ells mateixos són nens i adolescents. I això és un fet una mica contradictori, perquè les xarxes socials tenen unes normes d'ús que estableixen que a partir dels 13-14 seria l'edat òptima per poder fer un ús d'aquestes xarxes socials, edat que ja alguns experts que considerem segurament massa baixa, no? Però en qualsevol cas, diguem-ne que la normativa, tant la normativa legal com la normativa de les pròpies xarxes, estableix aquest mínim d'edat per ser-ne usuari, Però, en canvi, a vegades, a través dels propis pares o els tutors dels més petits, nanos que no tenen aquesta edat ni de bon tros, no?, que tenen 8, 10 anys, o fins i tot comencen amb 3, 4 anys, doncs ja s'han convertit en influencers. Aleshores, si estem parlant d'influencers menors d'edat, i particularment quan són d'una edat tan curta, tan reduïda, òbviament això pot generar disfuncions importants. La primera és que tot el temps que dediquen a crear continguts per les xarxes socials, i ja ho hem dit abans, encara que sembli que és una feina molt, molt tranquil·la, molt divertida, darrere hi ha moltes vegades hores i hores de rodatge i de repetir coses i de buscar la imatge perfecta i de dedicar molta estona, doncs, òbviament, aquest temps que dediquen a crear continguts no el dediquen a fer altres coses que poden ser essencials per al desenvolupament d'un infant, no? Uh-huh. Activitats lúdiques, socials, formatives, de tot tipus. Per tant, aquí ja tindríem un primer problema. El segon problema és que els valors que configuren l'entorn de les xarxes socials no sempre són modèlics. Són a vegades valors vinculats al consumisme, a una primacia dels valors estics per damunt dels valors de la persona, i a un món que té molts components de frivolitat, i per tant, diguem-ne, que estan, per dir-ho així, contribuint a un món i deixant-se influir per un món que és un punt de vista dels valors, per un infant o per un adolescent, ja podem considerar que no seria modèlic.
A més...
Digues. No, jo volia afegir que, a més, el fet de, en tan poca edat, considerar-se ja persones famoses, que són molt reconegudes, mm-hmm, que són afalagades, això pot generar una percepció del món que en el moment en què aquestes persones, perquè clar, la fama de les xarxes socials és força efímera, té data de caducitat, i particularment quan són nanos tan petits que d'aquí dos dies ja no seran els mateixos, per dir-ho així.
Exacte.
Doncs clar, acostumar-se a fer-se, per dir-ho així, addictes a la fama, pot comportar conseqüències psicològiques molt negatives en el moment en què ja no tinguin aquest èxit, no tinguin aquest reconeixement i el nombre de likes que obtenen es redueixi de manera dràstica.
Clar, precisament d'això t'anava a parlar, no? Perquè no només parlem del fet d'estar enganxats a les pantalles, no? Sinó d'aquesta fama, d'aquests likes, no? Aquesta dependència dels likes i d'agradar a la gent, i també dels diners, perquè al final és un món que està tot envoltat de bastants diners, no? Perquè es guanyen força bé la vida, i en aquest cas doncs també es pot acabar convertint, no?, amb una obsessió, no? Suposo que aquí la família i els pares, si parlem d'aquests infants, doncs tenen un paper fonamental, no?
És així. De fet, nosaltres hem analitzat els nens i les nenes influencers, i la major part dels que estan actualment en el top, no?, del rànquing dels que tenen més seguidors i aconsegueixen més ingressos econòmics són nanos que van començar de molt, molt, molt petits, alguns fins i tot amb 3 o 4 anys, com dèiem fa un moment. És lògic pensar que no és viable que un nen d'aquesta edat pugui convertir-se en influencer si no és, no només amb la complicitat dels seus pares o tutors, sinó jo diria més que amb la complicitat, en alguns casos fins i tot amb la instigació d'aquests pares o tutors. Clar, el problema, per una banda, és que efectivament alguns guanyen molts i molts diners, i quan això succeeix, el que passa és que la sensació que tenen aquests pares és que cada moment que el seu fill no està creant continguts estan perdent una fortuna, no? Perquè com quan fan coses guanyen tant, si no estan fent res sembla que estiguin perdent aquí una milionada, i això òbviament pot potenciar l'explotació, o a vegades l'autoexplotació d'aquest nen influencer. I per altra banda també hi ha l'extrem contrari, que és tots aquests nens que abans ho deies quan començàvem l'entrevista, no?, que estan somiant en ser influencers i prefereixen, mm-hmm, dedicar-se a això que a qualsevol altra cosa, no són conscients que al final els que aconsegueixen guanyar-se la vida amb aquesta activitat són una minoria molt, molt, molt petita, i que en conseqüència el més normal és que s'hi dediquen molt de temps a intentar posicionar-se com a nous influencers, el resultat no sigui un altre que una absoluta frustració.
Clar. Clar, i tot això sent nens i sense que hi hagi realment una legislació per protegir aquests menors, oi?
Efectivament, el gran problema aquí és que hi ha un buit legal que permet que es produeixin aquestes situacions que en definitiva són situacions de desprotecció per als més vulnerables, en aquest cas per nens i adolescents. Oficialment, per sota dels 16 anys no es pot treballar. La legislació del nostre país ho estableix clarament i fins i tot la normativa internacional vinculat també als drets de la infantesa. El que passa és que en el món, per exemple, de l'espectacle o de l'esport, hi ha normativa específica que permet que nanos de menys de 16 anys puguin, amb moltes garanties, molt proteccionistes, puguin desenvolupar una activitat professional retribuïda, no? I, per tant, això està contemplat per la llei i està establert quines són les limitacions d'una manera molt estricta. En el cas dels influencers, en canvi, això no passa. I no passa perquè, d'alguna manera, s'entén que el que fan els nens influencers bàsicament és mostrar el seu dia a dia, com si no fessin cap cosa especial, sinó simplement ells farien això, doncs simplement ho mostren als seus seguidors. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que, per una banda, fan coses molt específiques que no farien de manera natural, i en alguns casos, quan treballen per marques, és molt evident, no?, perquè treballen amb guions i amb pautes molt, molt concretes, però és que, a més, si no fos prou evident, es guanyen molt bé la vida, aconsegueixen uns ingressos molt considerables, i per tant és molt difícil que algú pugui imaginar que això no és una activitat laboral, que no és una activitat, si genera ingressos i els obliga a actuar seguint les pautes que els donen, diguem, els seus clients o els seus caps, doncs, òbviament, això és una cosa que podem identificar molt clarament com a activitat laboral. Però, en canvi, amb aquest subterfugi, no?, de que, bueno, en realitat no estan treballant, estan divertint-se, estan fent coses que als nens els agrada fer, etcètera, etcètera, doncs s'aprofita aquest buit legal perquè aquests nens continuïn desenvolupant aquesta activitat sense la protecció que seria desitjable pels seus drets.
De fet, fins fa relativament poc, ara que comentaves això de la publicitat, no?, de les marques, es va fer obligatori, no?, una de les normes que es van començar a implementar també era que s'indiqués que quan s'estigués fent alguna publi s'anunciés, no?, que posen, doncs, el nom aquest de publi, no?, per alguna publicitat que estan fent, però fins ara no es feia això tampoc, o sigui que almenys sí que és cert que hem avançat una miqueta, no?, amb aquest aspecte i sabem quan estan fent publicitat d'alguna cosa. A tot això, aquí realment qui és el gran beneficiat, diguem? Les xarxes socials o qui?
El gran beneficiat en aquest joc sempre són les xarxes socials, que són grans empreses tecnològiques que treuen el màxim suc dels creadors de continguts i també dels usuaris que segueixen les persones que creen aquests continguts anomenats influencers. Les xarxes socials, sense mullar-se, per exemple, en aquest tema que estàvem comentant dels nens, el que fan les xarxes socials és passar la pilota als pares o tutors. És a dir, si un pare vol compartir imatges dels seus fills, com té la pàtria potestat, i això inclou els drets d'imatge, doncs pot fer-ho. Si això resulta que acaba perjudicant el nen, doncs clar, la culpa és dels pares, no? Però és que resulta que aquest nen influencer que atrau l'atenció de milers o de milions de persones, doncs qui aconsegueix un rèdit perquè obté les dades d'aquests milions de persones i també ven aquestes dades als anunciants perquè puguin desenvolupar la seva activitat publicitària, doncs acaba sent la xarxa social. Per tant, és veritat que els influencers, alguns influencers, és que realment es posicionen com a persones que tenen molts seguidors i generen molta implicació en aquests seguidors, poden aconseguir un benefici econòmic, és cert, però res comparat amb tots els que ho intenten i es queden pel camí, que són la immensa majoria, i res comparat amb els ingressos que el contingut que generen aquests influencers aporten a les pròpies plataformes digitals a les xarxes socials.
Doncs, Ferran Lalueza, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquest cop de realitat, no?, per tots els nens i famílies que estiguin escoltant això i que realment, almenys s'hi dediquen, que siguin conscients, no?, de tot el que hi ha darrere, de les possibilitats i de tot el que comporta, no?, que al final doncs veuen només una cara i s'ha de veure doncs tot el conjunt i saber realment en què consisteix tot plegat. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Fins la propera.
Aquests dies ens fèiem ressò de la major importància que a partir d'ara es començarà a donar tant per part de les famílies com per part de pediatres a les pantalles i a l'ús que els infants i joves fan d'aquestes. Una dada que precisament està relacionada és que els menors espanyols passen més d'una hora i mitja diària a TikTok i alguns ja ho assenyalen fins i tot en el, com el seu cercador preferit per davant de Google. Per tant, estem parlant de que molts menors ja utilitzen aquesta xarxa social com a cercador d'informació per davant d'altres, no? D'altres potser més o menys fiables o d'altres que la gent adulta utilitza més. El TikTok per davant de Google, aquesta seria el tema, no? que crida l'atenció. En parlem sobre el tema precisament amb la Emily Lawrenson, de comunicació i mànager de Custodio. Emily, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de pantallas, del uso que los jóvenes y adolescentes o niños hacen sobre el tema, y sobre todo llama la atención, ¿no? Estas noticias que estamos recibiendo de que pasan más de una hora diaria en TikTok y que ya consideran esta red social como una aplicación en la que informarse, ¿no?
Sí, absolutamente, así es. Porque TikTok hoy en día no es solo una red social, sino es mucho más, porque tú puedes llegar a encontrar mucha información también, sino hay otras cosas en TikTok, por ejemplo, puedes hacer la compra, hay TikTok Shopping, etcétera. Entonces es un poco una red social que ya hace más que solo entretenimiento, ¿no?
Uh-huh. Es la red social más utilizada entre estas franjas de edad, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, según qué edad, por ejemplo, los más chiquititos quizás no lo usan tanto, pero entre niños de 7 a 18, pues sí es la red social más utilizada.
Uh-huh.
Y de lejos.
Sí, de hecho, hay siempre polémicas alrededor de TikTok. Y en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y en Francia también, que se llamaba TikTok Lite, ¿no? Pero que la Unión Europea prohibió su uso porque los usuarios ganaban recompensas a través de ella. En este caso sería esto pues un ejemplo, ¿no? De como que los niños y adolescentes se verían un poco, podemos decir, estarían demasiado sumergidos dentro de la aplicación, ¿no? Y tendrían quizás adicciones a raíz de ella. ¿Podemos decirlo así o...?
Bueno, dado que en este caso el de TikTok Live les daban una recompensa lo más que lo vieron, entonces, claro, ya TikTok en sí, normalmente, la versión normal, hablamos, esto ya es un algoritmo que está diseñado para crear adicción, porque este algoritmo conoce lo que a ti te gusta, conoce lo que a ti te hace seguir mirando, entonces ya te crea una cierta adicción. Ya al dar una recompensa monetaria para seguir viendo, pues esto sí, está claro que generaría quizás problemas, sobre todo en los niños que no tienen el cerebro tan desarrollado como adultos, ¿no?
Claro. Claro, y hablando precisamente de esta fuente de información, ¿no? Más por delante que no, como entretenimiento, también podría afectar a estos niños, ¿no? Porque al final en TikTok todos tenemos acceso, todos podemos subir noticias, información, puede ser falsa o puede ser real, y también pues hay estos peligros, ¿no? Imagino.
Sí. Porque vivimos ahora en una época de información que no es solo que la información viene de una fuente fiable, sino también de las opiniones de la persona.
Claro.
Las opiniones de las personas también cogen como una importancia que quizás en el pasado no tenían tanto. Pero ahora en redes sociales cualquier persona puede opinar y entonces cualquier persona también puede pensar que es válido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, por bueno, es que nos permite compartir opiniones y ver otros puntos de vista, esto también es importante, pero también puede ser un peligro en que lo que vemos, pues pensamos que es lo normal o pensamos que es real, sobre todo porque vivimos un poco en nuestra burbuja, nuestro algoritmo nos conoce, entonces nos sirve contenido que piensa que es adecuado para nosotros solo.
Exacto, hablabas del algoritmo y del hecho de mostrarnos realmente lo que saben que nos va a gustar, lo que saben que nos interesa, referente a nuestras opiniones, a nuestros gustos. O sea, hablamos de una información, ¿no? Podemos decir que nos va al dedillo, ¿no? Como se dice, o sea, personalizada y, sí, y que no nos deja tampoco ver mucho más allá. ¿A qué se debe este cambio de que TikTok incluso vaya por delante de Google en lo que es un buscador de información?
Bueno, al final el contenido en vídeo es mucho más fácil de entender, ¿no? Cuando tú explicas, cuando tú escuchas a alguien o ves a alguien explicando, pues es más digestible que estar leyendo un blog o lo que sea. Entonces esto ya pasó un poco con YouTube, ¿no? Que quizás la gente de millennial o un poco por arriba, las generaciones como 30 plus, lo hubieran hecho por YouTube, una búsqueda. Pues ahora la gente lo mira en TikTok porque es fácil. Tú encuentras muchos vídeos que son muy aptos a la búsqueda que tú estás haciendo y tienes un vídeo personalizado a ti y también entonces está mucho más corto el vídeo, ¿no? Entonces tienes la información en 30 segundos.
Uh-huh. Esta inmediatez, ¿no?, de la que tanto se habla hoy en día, que lo queremos todo ya y no podemos esperarnos. Pues supongo que esta rapidez, ¿no?, y esta precisión serían uno de los motivos, ¿no?, que estaría favoreciendo en este caso a TikTok. Claro, hablábamos de esta rapidez, de esta personalización, ¿no? Pero el hecho de que detrás de cada vídeo, detrás de cada información, haya una persona, puede ser que también lo acerque mucho más al receptor en este caso, crea mucha más confianza, tanto para bien como para mal.
Sí, también, porque al final creemos mucho a la gente normal, ¿no? Decimos, es como en vez de fiar a una persona que con quien no tenemos ninguna relación porque está en el gobierno o está en una posición de poder, decimos, creamos mucho más a lo que podría ser nuestro vecino, lo que podría ser nuestro amigo, porque lo vemos como una persona normal, corriente, como yo. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que he dicho, que por bien y por mal...
Sí.
Que esto nos hace acercar entre nosotros, que está bien que compartimos opiniones, pero también puede ser un peligro, sí.
Exacto. El mundo digital está claro que sigue creciendo, que continuará también creciendo aún más, y la variedad de formas también van a crecer, la variedad de aplicaciones, de informaciones y todo a nuestro alrededor. Así que esto es una realidad, no nos queda más remedio que adaptarnos, pero siendo conscientes, ¿no?, y viendo realmente lo que es bueno y lo que no. Muchísimas gracias, Emily, por hablar con nosotros y por contarnos esta realidad de los niños y jóvenes de hoy en día, ¿no?, que se informan a través de TikTok. Gracias.
Un placer. Adiós.
De cada 4 menors d'edat han patit algun episodi de violència sexual a l'àmbit digital, segons les conclusions de l'estudi Violència sexual contra la infància i l'adolescència a l'àmbit digital dut a terme per la Fundació Mútua Madrilenya entre els mesos de febrer i maig del 2024 i amb la participació de 3.000 persones, pares i fills. Avui sobre el tema volem parlar amb el Flavio Castiglione, que és psicòleg clínic i educatiu, vocal de la Junta de Psicologia de l'Educació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i, a més, que treballa també al Centre Mentor de Barcelona. Flavio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquest estudi que s'ha fet, no?, de violència sexual en menors d'edat. Aquestes són les conclusions que s'han tret, no?, que 3 de cada 4 menors ho han patit.
Sí. Bueno, pues si són les dades de l'estudi, pues suposo que és un estudi seriós i científic, pues deu ser sí. El que és una mica alarmant.
Clar, però són dades preocupants, realment.
Si menys no preocupant, tant a nivell individual de qui genera aquesta conducta com qui de la rep, com a nivell social i educatiu, també.
Mm-hmm. Quines, tu, per exemple, com a psicòleg, no?, expert, doncs, en educació, no?, en tractar aquests nens i nenes, Quines formes d'agressió són les més freqüents en aquests casos?
Coincideix amb l'estudi. Una mena de ciberassetjament, diguem, però amb contingut sexual, diguem, no? Aquesta seria la més típica. I després estan les maneres que serien... Bueno, de fet, serien el mateix, és una mena de ciberassetjament, però les motivacions poden ser, o els motius poden ser diferents. El més habitual és que no hi ha una... Per part dels adolescents, primer, això no ho he vist a l'estudi, però la meva experiència em diu que va per aquí, és una conducta grupal. Sí? Rarament això es fa a nivell individual solitari, diguem, no? Per què? Perquè dins del grup té unes connotacions, primer, de manca de consciència dels efectes d'això a nivell grupal, es retroalimenta, també hi ha una qüestió de no sentir-se exclòs del grup, etcètera, no? Aquest tipus de qüestions. Però bàsicament hauríem de buscar els motius, més que els tipus de ciberassetjament, que bueno, jo coincideixo amb els que diu l'estudi.
I els motius, quins diries que són?
Els motius, pues, tal com t'he dit, una és, primer, que hi ha una... En els canvis de l'adolescència hi ha uns canvis a nivell psicofisiològic que passen, diguem, per uns canvis cerebrals, i això fa que, per exemple, el més habitual és que siguin conductes impulsives, diguem, que no estan clarament pensades, diguem, no hi ha una finalitat moltes vegades de... o una intenció clara de fer mal, sinó de passar-s'ho bé. Uh-huh. Amb la qual cosa també és perillós, perquè parla, diguem, d'un grau d'inconsciència sobre aquesta conducta, no? Però, després hi ha altres connotacions, com que et deia, el rol de ser acceptats dins d'un grup. He vist a l'estudi que gairebé una quarta part de la gent, de les nois i noies que ho fan, és per sentir-se inclosos o no rebutjats dins del grup. Això també és preocupant. Però hi ha una qüestió que, si em permets, em sembla interessant. Vull dir, aquí hi ha la conducta i després està els límits socials o culturals que posa la conducta. Jo què sé. En altres èpoques, ja sé que els que tenim una edat sempre recorrim al passat, però bueno, d'alguna cosa s'ha de servir. En altres èpoques, per exemple, si tu volies accedir al porno o compartir porno, o fins i tot assetjar a nivell porno, pues havies de passar pel quiosc o pel videoclub. Sí? O sigui, no hi havia més. Llavors hi havia un límit o una limitació, diguem, a nivell social. Clar, amb les xarxes socials i l'avançament tecnològic, tot això és obert i és molt difícil de controlar.
Clar.
El qual ens posa en una situació pues, de major risc, diguem. Uh-huh. S'estan intentant posar límits, sí, però els límits, abans d'entrar en els límits de tipus punitiu, per dir així, no? O controlador, jo crec que ha de passar per una educació que ha de partir de la infància, diguem, no? Uh-huh. Jo he vist nens, que no dic que tots els que accedeixen a aquesta conducta facin això que et diré, però jo he vist nadons. L'altre dia vaig veure una mare amb un nadó de 6 mesos que la mare, per poder estar xerrant amb altres mares, li havia posat una pantalla del mòbil al nen perquè veiessin uns dibuixos. Clar, això, diguem, genera una mena d'estimulació a nivell del cervell que la incidència o reincidència sobre aquest tipus d'estimulació pues té uns efectes, evidentment.
Clar.
Aleshores, si això ho juntem amb l'adolescència, que ja de per si, pues, ja, diguem, per exemple, la dopamina i la serotonina es desregulen i es disparen, i hi ha major impulsivitat, menys consciència de l'acció, llavors, diguem, és tot com més complicat, no? I no hi ha sentiment de responsabilitat de que estàs fent alguna cosa molt dolent, diguem, no?
Uh-huh.
Perquè no hi ha hagut un aprenentatge sobre aquesta qüestió.
I a més ara parlaves de l'adolescència i és quan encara s'incrementen més aquests fets, no? La majoria passen entre els 13 i els 15 anys,
sí.
I passa més en el cas de les dones que no amb els homes, oi?
Sí. Sí, passa més, però diguem, tampoc és exclusiu, vull dir, perquè això s'està estenent com una taca d'oli, com una mena de, que és el que resulta intrigant, com una mena de joc.
Mm-hmm.
Sí, o sigui, d'entrada, que no ho estic justificant, però no hi ha una intenció directa de fer mal a l'altre. També n'hi ha, Però, en principi, és un acte impulsiu per passar-s'ho bé sense mesurar les conseqüències que pot tenir això sobre l'altre, diguem. Bàsicament és això, no?
També, una de les dades que mostra l'estudi i que crida especialment l'atenció, sobretot, és el fet de que l'agressor en violència sexual digital, en aquests casos, acostuma a ser algú conegut de la víctima, no? Acostuma a ser algú del seu entorn.
Sí. Bueno, jo crec que té sentit. Mirem-ho al revés. Seria més, fins i tot, no sé com dir-ho, no trobo la paraula. Seria diferent, d'alguna manera, fer-ho davant d'un desconegut, perquè llavors la conducta, no sé com dir, no vull qualificar-ho moralment, però és nociva, diguem, per si mateixa. És que no sé com explicar-ho.
Sí, s'entens.
L'altre també ho és, però al ser de l'entorn...
Transmet més confiança, podem dir.
Exacte. Aquella frase antiga que es deia que la confiança d'asco.
Sí.
Doncs una mica això, no? Tampoc es mesura que després igual te'l trobes, aquesta persona te la trobes al pati, de la mateixa manera. I l'agressor diu, bueno, frase molt típica en aquest centre, no, tampoc és per tant. No? Doncs sí que és per tant, vull dir, no es mesura el dany que es pot fer. Sí?
Mm-hmm. I clar, tot això, i ja per anar acabant, Flavio, tot això comporta, no?, que aquests nens adolescents, no?, doncs s'ho quedin cada cop més per ells mateixos, no? Que no ho expliquin als pares, que no posin a la família, no? Que no els hi donguin les explicacions corresponents quan es troben en aquesta situació, que no saben com sortir-se, doncs per vergonya moltes vegades no s'explica, i aquí és on ve el problema realment, no?
Sí. En aquest sentit hi ha dos problemes. Una, que no s'expliqui, sí, que s'ho guardi, però sigui per vergonya, per por també a reacció de l'agressor, però també perquè actualment la resposta que pot rebre aquest noi o noia tampoc atura la conducta.
Yeah.
O sigui, aquest és el segon problema més important, diguem, no? Perquè això s'ha de tallar en sec. Llavors, d'una manera pues, educativa, no sé com dir, pues, contrastant l'agressor amb l'agredit, fent tota una mena... Hi ha tota una sèrie d'activitats i de treballs, diguem, per poder fer, no? Però és que no s'estan fent... Els primers, en aquest sentit, ignorants, diguem, són els pares, no?
Mm-hmm.
Llavors, tenim el problema de que no s'explica, pels motius que deies, però tampoc, quan es diu, la resposta que es dona, el nen tampoc s'acaba de sentir protegit, no?
Ja. Tot a partir d'una base, no? Per no començar ja a estar envoltat de problemes d'aquest estil, ha de partir d'aquesta base, no?, d'educació digital, en aquest cas, i després, doncs, si hi ha la mala sort, no?, de que li acaba passant al teu fill o filla, doncs intentar donar-los aquesta confiança, no?, perquè t'ho expliquin, i que això que comentaves ara al final, doncs, sigui una solució, podem dir, no?, o els hi faci una mica més fàcil aquest problema, que ja és prou greu, no?, de per si. Flavio, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això, d'aquí un temps, hagi passat ja a la història, no?, que no es repeteixin casos com aquests. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos la realitat de tot això, que malauradament doncs és molt dura. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I en uns minuts parlem dels trastorns de la conducta alimentària aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia. Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado, te doy un titular, gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablarte de la vuelta al cole.
Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Trastorns com, per exemple, el de la conducta alimentària són molt i molt greus i ara hi ha novetats al respecte. I ara hablamos de una unitat pionera de l'Hospital de Bellvitge i el Sagrat Cor de Martorell que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución. Los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves, la anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón, son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, ir a dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza, y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, no?
Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años, sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, se pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
Uh-huh. En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suele ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no? Que está allí presente y muchos de ellos los que dicen lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente lo solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien si esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Uh-huh. Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos, algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto han dado buen resultado en sus unidades de referencia, pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual, cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta lo mismo, es decir, cuando se va de alta se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses, estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de bueno, trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil de del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse, y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos, o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria, en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema, y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual, cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer, y sobre todo ánimo de cara a la recuperación, es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I ara volem preguntar-nos, perquè possiblement ho haureu vist per Barcelona, no?, i també per les altres ciutats, però a Barcelona concretament sembla ser que hi ha un augment d'aquests locals. Es tracta de l'augment dels locals de bubble tea a la ciutat, que després de la pandèmia es veu que s'han incrementat i s'han fet encara molt més coneguts a Espanya, especialment, com dèiem, aquí a Barcelona. Un boom que, diuen, es justifica pel creixement dels turistes asiàtics a la ciutat després de la pandèmia, com dèiem. Sobre el tema, i per parlar exactament de què és aquest bubble tea i per què aquest augment, i si és algo, doncs, del moment, no?, i si després desapareixeran o si continuaran, en volem parlar amb l'Anna Comas, que és Senior Investment de la Bord de Marcet. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem, abans de res, del bubble tea. Què és aquesta beguda?
Vale, mira, el bubble tea es tracta d'uns sucs o tés o inclús també milkshakes, no?, amb batuts, amb fruites o amb també les bubbles, que serien aquestes boletes de tapioca, que s'introdueixen i fan aquesta beguda tan refrescant i tan atractiva també als ulls.
Al final és com un batut, com un suc, no? L'únic que porta aquestes boles, suposo que d'aquí ve el nom, que suposo que són de diferents gustos, no?
Tenen diferents gustos, de fet, diferents textures. De fet, n'hi ha algunes que són destacables o n'hi ha algunes altres que són estil com les que t'exploten a la boca. Uh-huh. Llavors, hi ha una varietat increïble de gustos, i et dic, sobretot també de textures, inclús també posen trossets de fruita.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. I clar, a què es deu que hi hagi cada cop més locals d'aquests?
Bueno, jo crec que, a part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, que aquí també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per poder conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del bubble tea va començar als anys 80 a Taiwan. Primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic. Després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia, i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam viure nosaltres a bon succés.
Uh-huh.
Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir aquest nou concepte, però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara. Ara mateix, també jo crec que és un tema de les xarxes socials, és un producte que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic que és, ho pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida, són diferents mides, òbviament, però que la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar pel menjar, si vas a una terrina, per exemple.
Exacte.
I pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, és que està molt pensat en el tema del turisme.
Uh-huh.
També amb la calor, és molt senzill.
Uh-huh.
Pots anar fent turisme, fent fotos, o penjant coses, perquè al final també el ritme, o sigui, el fet de les xarxes socials també fa que arribi molt més fàcilment a tothom, en especial a la gent jove.
Clar.
La gent dels 18 i 30 anys, per exemple.
Exacte. Ara comentaves, no?, el fet aquest de les xarxes socials. Altres cops ja hem vist, per exemple, aquest èxit dels xurros, no?, d'aquí a Barcelona, entre els asiàtics. També hem vist, per exemple, la irrupció, no?, també de productes com aquests panets, no sé com es diuen ara mateix, també que venen del Japó, si no m'equivoco, i que cada cop tenen més èxit també aquí a Barcelona.
Bueno, i també el tema dels mochis, no?
Exacte, això, em referia a això. Sí.
Vale.
No sabia com es deia. I de fet, doncs, ho estem veient ara amb el bubble tea, no? És com una beguda, però al final té aquesta especialitat de les boles, no? I que al final...
Sí, aquesta particularitat. Al final jo crec que això, la gent jove busca també...
Crida l'atenció.
I després la part de buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites... no? Són altres productes i després també el fet que pugui ser la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques d'aquí a Barcelona.
Uh-huh.
També aquí a Ronda Sant Pere ha obert fa poques setmanes el Machi Machi, que és una cadena reconeguda mundialment, i el primer dia hi tenia unes cues immenses per tota la gent que volia provar.
Uh-huh. Cada cop està clar que tenim més coses al nostre abast, i en aquest cas productes d'alimentació o begudes també. Però ara, de fet, comentaves, no?, i és el que et volia preguntar, realment quina diferència hi ha entre un batut normal? En aquest cas, aquests són saludables, són de fruites, podríem dir que van bé per la salut?
Això ho hauries de preguntar a un nutricionista, no? No, a veure, jo entenc que sí, però estem... Jo m'estic imaginant, o sigui, per exemple, el preguntar, no?, avui anat, òbviament, a prendre'm un bubble tea d'aquests, i el preguntar, dic, ostres, a part que és un producte que pots prendre a qualsevol hora, hi ha algun moment del dia on vingui més gent? De, ostres, després de dinar és quan apareix més gent i té més èxit. Jo crec que la gràcia són aquestes boletes que és potser
el que crida l'atenció.
No, dels típics batuts que reconeixem. Es veu que inclús a Starbucks, als Estats Units, havien estat provant d'introduir aquest concepte de bubble tea dintre de la seva cartera de productes.
Sí, estan encara molt més enllà, no? I altres,
clar,
altres marques estan també intentant...
Exacte, sí, vull dir això, no? Una marca que porta tants anys mundialment reconeguda i que vulguin també introduir, que vegin que hi ha tot un mercat o un...
No? Això darrere, clar.
Va, exacte. Mm-hmm. Bueno, és curiós i es nota això, que té futur.
Sí, sí. Al final podem dir que vivim a Barcelona, no? En aquest cas no ens centrem en la ciutat de Barcelona, però que tenim moltíssimes cultures i moltíssimes begudes o menjars procedents també d'altres països. I aquest és un exemple, no? El del bubble tea aquí a la ciutat. Anna Comas, donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres i per haver-nos apropat en aquest èxit asiàtic, no? que tan conegut s'està fent. I el provarem, no ens quedarà més remei que anar a provar-lo i veure si realment és així com ens has explicat i si hem de fer tantes cues com dius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara expliquem que les pastisseries de Catalunya, el Signe, a Manresa i a Vina, a Centelles, i també la iniciativa Taula Dolça, han estat premiades a la Gran Gala de la Pastisseria 2024, que ha reunit més de 350 persones vinculades a l'ofici de pastisser a tota Catalunya. Es tracta de la festa anual del sector, que celebren de forma conjunta els gremis de Barcelona i també de Girona, i que vol posar en valor l'ofici i reforçar la cohesió dels professionals de la pastisseria artesana. Durant la gala, com dèiem, s'han lliurat una dotzena de reconeixements especials per joves talents de la pastisseria i també per famílies pastisseres de llarga trajectòria. I precisament, com abans anomenàvem, el Signe a Manresa ha estat una d'aquestes premiades, la família Pérez Blaya de la pastisseria El Signe. Nosaltres tenim avui el David Pérez Blaya, que és d'aquesta família i d'aquesta pastisseria. David, molt bon dia.
Molt bones, què tal, com estem?
Clar, vosaltres, abans de res, enhorabona pel reconeixement, pel premi a aquesta pastisseria, a pastissers, i el reconeixement cap a vosaltres realment és especial, no?, perquè es tracta d'un reconeixement pel que fa al relleu generacional de la pastisseria, oi?
Sí, correcte, és així. No, la veritat és que estem molt contents per rebre aquest reconeixement tan emotiu, no? Al final, també, aquesta pastisseria va ser inaugurada pels meus avis. Aquest any vam fer 60 anys, no? I llavors els meus avis, doncs, amb molta perseverança i tot, ens van ensenyar uns valors molt importants del que és la pastisseria, la feina ben feta, i que s'ha de treballar dur per aconseguir els objectius, i això són els fonaments en els que ens basem. I llavors, doncs, bueno, llavors van seguir ma mare, amb la meva tieta, amb meu pare, que encara hi són i donen molta guerra, i llavors ara també, doncs, ma germana, jo i, bueno, i la família, tota la meva cosina, el meu cunyat, no?, també ens ajuden i tots junts remant cap a la mateixa direcció. I on també tenim un equip, tant amb aquests 60 anys que han passat, i un equip actualment que també sense ells no seríem el que som avui en dia.
Mm-hmm. Al final, tota una família dedicada a una pastisseria, aquesta vocació, podem dir, no?
Sí.
Us ve a tots per igual, us l'han inculcat des de petits, heu sigut vosaltres els qui, doncs, quan us heu fet grans, ho heu decidit. Com ha sigut tot això?
Bueno, una mica de tot, eh? Vulls o no, això ho veus des de petit, no? Des de petit veus a casa que van treballant, i sobretot en les diades, no? Quan ve Nadal, quan ve Pasqua, quan ve Sant Joan, no? Com ara que estem a punt d'anar-hi, tu veus que a casa hi ha molta feina, i evidentment, doncs, et demanen des de petit que puguis donar un cop de mà, i evidentment ho fas, no? Perquè què faràs? En casa, el sofà de casa, mentre tota la família, no?, van de bòlit, no?, doncs un cop de mà. Però amb total llibertat des de petits per estudiar i formar-nos amb el que vulguem. De fet, jo vaig fer centres empresarials a la Universitat de Barcelona, i un cop vaig acabar, doncs jo vaig fer els meus pinillos, no?, en el món financer, i vaig treballar a diferents empreses. I va ser aquell moment quan vaig dir, ostres, potser valores més tu de casa, no? Com, quan ja ho tens, no?, potser no ho valores tant, no? I llavors, quan surts a fora, dius, ostres, deixa'm provar-ho de casa, no?, a veure què tal, i ho proves, i entres de cap, perquè, clar, fins ara, què feies? Doncs ajudaves els caps de setmana, ajudaves els festius, però què fas? Doncs ajudar, no?, rascallar unes, netejar, no?, ficar fruita per decoració, però no t'hi fiques ben bé, no? I llavors ja, quan hi entres de cap, doncs decideixes formar-te, no? El meu pare em va comentar, David, si vols entre el negoci t'has de formar, perquè si no només aprendràs fins on jo sé, no? I llavors, doncs, em vaig formar a l'Escola de Pastisseria de la Granja de Barcelona, una de les millors a nivells estatals, i això em va donar molt, molt coneixement i moltes ganes. O tenia més germana, no? Més germana també ens ajuda, però ella és mestra de professió, no? I, per tant, vull dir, no, a casa no se'ns ha inculcat, no, no. És una cosa que tu veus, que evidentment tens vocació, que t'agrada, no? Evidentment, si no, és una feina com moltes altres vocacionals, que si no t'agrada ficar-t'hi és molt dur, però com moltes altres, eh?
Mm-hmm. I sobretot, digue'm.
No, i això, i al final, doncs, a casa hem tingut llibertat absoluta, però sí que és veritat que tu ho veus, no?
Clar.
Veus com treballen, veus com van, no? I, evidentment, també ja això ja és... Nosaltres som molt familiars, som molt... no sé, ficar l'ombro quan fa falta, no?
Uh-huh.
I al final, doncs, això també és d'ajudar, no? No m'imagino estar al sofà de casa, no? Per Nadal, sabent que està lliurant una batalla, no? A la pastisseria.
Clar. I sobretot el comentari del teu pare, no? El fet de dir-te, vale, a casa t'hem ensenyat tot això, però també t'has de formar perquè si no, no aprendràs més que jo, no? O sigui, al
correcte.
Final... Aquest ensenyament per part de teva família de voler que siguis millor que ells, no? I que tiris endavant doncs, aquesta pastisseria. Suposo que, clar, al llarg dels anys han hagut canvis, han passat coses, no? Pandèmies, crisis i mil històries, però tot i així us heu mantingut, continueu allà treballant com sempre, però us heu hagut d'adaptar, no? També.
Tal qual, no, és que tot això que dius és completament 100% verídic. Vull dir-te, evidentment els temps canvien, no? Tot canvia, no? Anem a una pastisseria més healthy, no? Més, amb menys sucres, menys grasses i tot, no? És una cosa que anem treballant dia a dia, també el tema d'al·lèrgies, intoleràncies, no? Gent, doncs, amb altres necessitats, no? Com és gent vegana, gent vegetariana, no? Vull dir, la pastisseria està fent un canvi brutal, però com tot en la vida, eh?
Uh-huh.
Tots els sectors, tots canvien i s'han d'adaptar i modernitzar, no? I, a part, com el que dius, evidentment s'ha d'aprendre a combatir les adversitats que ens venen, no? Com és una pandèmia, com són crisis econòmiques, com són molts altres... quan puja el preu de llum, no? Quan pugen la matèria prima, com la xocolata, no? Que ha degut al... aquest canvi climàtic i a les males collites, no?, està pujant una barbaritat al preu de la xocolata. I, bueno, al final, doncs, són coses que t'hi trobes, no?, i has d'afrontar-les, però la veritat és que estem molt contents pel client que tenim, un client molt fidel, un client que aposta per nosaltres, també el nostre equip i la família. I, al final, això també és una manera de pensar, una manera de ser, com m'han inculcat també des de petit, no?, que és davant de l'adversitat, doncs mirar el problema, no?, i atacar-lo, no?, i anar a por ello, no?
Exacte.
Quan va haver la pandèmia, no?, quan va haver la pandèmia, sí que al principi van ser uns mesos de molta incertesa, no?, però nosaltres seguíem obrir la porta, m'entens? Estàvem catalogats com a necessaris, no?, o sigui,
sí.
No podíem tancar, si no teníem cap tipus d'ajuda ni res, i bueno, doncs aquí estàvem obrint la persiana, no vinia ningú a comprar, però seguíem remant i al final vam obrir una pàgina online, no?, amb el meu cunyat i tota la família, però sobretot el meu cunyat aquí s'hi va involucrar molt, i jo vaig ajudar amb tot el que vaig poder, i vam obrir una pàgina web, i al final aquella Setmana Santa, que si em recordes, la pandèmia va caure justament en Pasqua,
mm-hmm.
Ho vam petar, no?, ho vam petar. Al final teníem 5 o 6 taxistes treballant amb nosaltres, a part de 2 repartidors, no?, i al final és davant de l'adversitat intentar veure com la pots afrontar, i endavant.
I adaptar-se, i tant.
I
ara parlaves de la xocolata, no?, d'aquest increment dels
sí.
preus, però heu modernitzat, no?, la tercera generació, heu modernitzat l'oferta, i, per exemple, la xocolata és un dels protagonistes, no?, de la pastisseria. Què són aquestes especialitats que heu anat fent que podem trobar en el repertori i que, a més, són novetats?
Sí. A veure... Amb la xocolata, per exemple, s'ha treballat a l'ametlla de la llum. No? L'ametlla de la llum és un dolç típic de Manresa, no?, que ja fa anys era un terró ensucrat, era sucre, no?, era una ametlla embolcada amb sucre, i fa uns anys la FUC, que és la Universitat de Manresa, juntament amb Fundació Lícia i els pastissers de Manresa i l'Ajuntament, ens van proposar de renovar aquest dolç típic, i ara és una ametlla torrada al forn i envoltada amb un praliné com una llanduja, no prenem xocolata, i embolcallada tota amb xocolata negra. Clar, ha fet un canvi de 360 graus, no?
I tant.
Passem d'una ametlla ensucrada, no?, embolcallada amb sucre, com un confit, no?, i passem a una ametlla amb xocolata. Clar, això ja és brutal. Llavors, també, una de les nostres especialitats són els encenets de Sant Josep, no?, que fem tot l'any, excepte el juliol i l'agost, que fa molta calor, aquí a Manresa, sobretot, pues, aquesta massa de cigarret, que és una pasta, no?, aquesta galeta, banyada de xocolata, no?, i fem dels tres sabors, xocolata blanca, xocolata i xocolata negra. I a partir d'aquí també treballem molt els bombons, treballem macarons, tot això amb xocolata, fem semifreds amb xocolata, els satges, bueno, la veritat és que la xocolata està molt present a la nostra pastisseria.
I us agrada també, per tal i com ho expliques, menjar-ho, no?
M'encanta. La veritat és que sí. La gent em diu, no et canses? I dic, que va, és impossible. No... També perquè suposo que també toquem moltes referències diferents. També la pastisseria catalana, si t'hi fixes, està molt arraigada a la taula, val? O sigui, totes les tradicions, o sigui, és històric això. O sigui,
sí.
Tu pots aprendre la història catalana també a la taula, saps? I tu, si t'hi fixes, totes les diades catalanes tenim un postre, un pastís, un dolç típic, panellets quan ets panellets, el Tortell de Reis, els torrons, a la mona, no?, Sant Joan, Sant Josep...
Sempre hi ha menjar, ja. Sí, i
sempre
tant.
Sempre hi ha menjar, sempre estem a la taula, no? I clar, doncs, com també tenim tant ventall, jo no puc cansar, no? Ara, per exemple, la coca de Sant Joan, no? Però és que venim de les mones de Pasqua i quan tornem al setembre ja comencem amb panellets, no?, a l'octubre,
i
llavors anem al Nadal, no?, o sigui, i a part de la bulleria i tot, doncs, que al final, doncs, tot això, a mi, bueno, a tota la família ens agrada molt.
Sí, 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 jo sempre dic, de fet, que no podria treballar a una pastisseria perquè m'ho voldria menjar tot, voldria provar-ho tot, o sigui, seria...
Doncs un dia vens aquí a veure'm i et dono de provar cosetes.
Perfecte, eh? Esteu a Manresa, però a Barcelona també, o què?
No, estem a Manresa.
A Manresa, bueno...
Estem a Manresa, tenim dos punts de venda, un al carrer Barcelona i l'altre al carrer Urgell, que és el casc antic, que va ser, de fet, la primera que es va obrir.
Bueno, doncs un dia ens tocarà fer una excursioneta i venir fins allà a provar-ho. Jo encantadíssima, vaja. O sigui, que serà...
I nosaltres un plaer que vingueu. O sigui, al final també, mentre a Barcelona estava bastant a prop,
sí,
així que jo vaig molt a Barcelona, de fet. O sigui que aquí estem i al final també, doncs, bueno, doncs, veieu una pastisseria, doncs...
Clar, conèixer l'ofici des de dins. I tant.
Exacte, tal qual.
Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Dona una abraçada a tota la família, de part meva, i que continueu a tope, no?, amb aquesta pastisseria del Signe. El nom d'on ve?
Doncs això va ser el meu avi sí que tenia... O sigui, jo puc tenir vocació de pastisser, ¿vale? Perquè, bueno, he tingut moltes influències familiars i ho he vist des de petit, no? El meu avi venia d'una família on treballaven les ràdios i els sons i tot això, no?, audiovisuals, i ell li va encantar la pastisseria. I ell veia molt una pastisseria a Barcelona que es deia El Cisne, val?
Ah,
i per ell era com la seva cúspide, no? Uh-huh. Llavors El Cisne aquest va tancar, i al cap d'uns anys em va obrir un negoci i va dir, jo si algun dia obro una pastisseria, es dirà El Cisne. I mira, i aquí es va fer realitat el seu somni, amb molta lluita.
D'aquí la història. Doncs res, ara m'havia vingut al cap i dic, ai, per què es diu El Signe?
Sí, i tant.
Doncs mira, ve de família també el nom, en aquest cas per part del teu avi, i continua la història. Així que, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per haver-nos explicat totes aquestes coses que de normal no sabem, així que t'ho agraïm i estarem a punt també de venir aquí a veure-us. Gràcies.
Sí, tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Us agraeixo, doncs, aquest temps que m'heu dedicat i a endolcir la vida i a donar-li gas.
I tant. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de la llet, que enguany, hem de dir, tenim la de millor qualitat. No sé si ho haureu notat, però ara ho explicaré.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y están todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquest any a Espanya tenim la millor llet i ho diu la seva qualitat, és la de millor qualitat, la d'aquest any. En parlem sobre el tema. I ara volem parlar de que l'anàlisi de 37 llets senceres realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha destacat la millora de la qualitat de la llet que es consumeix a Espanya. Davant d'anteriors anàlisis, en aquesta ocasió no s'ha detectat aigua afegida, sèrums de formatgeria ni tampoc llet en pols reconstruïda, ni s'observen tampoc problemes d'higiene en aquest cas. És més, de fet, 11 de les marques seleccionades es poden fins i tot considerar de molt bona qualitat. Això és el que diuen Esther Lorente, delegada d'OCU. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, dieu tot això, no? En aquest cas, parlem d'una bona notícia referent a la llet que tenim a Espanya.
Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres a OCU el que fem és, bueno, portem a analitzar amb els laboratoris independents i objectius, bueno, un seguit de, en aquest cas, 37 llets, i els estudis donen aquests resultats que són tan bons. La millora de la qualitat. En anys anteriors sí que havíem vist que potser s'afegia aigua o una mena de, bueno, sueros d'aquests de formatge o llet en pols. En aquest estudi que hem fet enguany, bueno, dona molts bons resultats en quant a la qualitat.
Mm-hmm. Clar, destacant els bons resultats en matèria primera, nutrients, també el gust, no, que té. I tot això, a què es deu? Clar, ara m'explicaves que no es posen, per exemple, el suero de formatge, no es posa aigua de més, però per què abans es feia d'aquella manera i ara es fa així?
Bueno, suposo que les organitzacions de consumidors alguna cosa hi hem de dir. Nosaltres per això fem aquesta tasca, no?, d'analitzar, de dir, aquí heu de millorar, no només amb la llet, amb tots els productes, doncs fem aquest observatori i incidim una miqueta en el que és el mercat, no?, de dir, bueno, o no ho esteu fent bé, es denuncia. Si s'està fent bé, com és el cas d'enguany, doncs també s'ha de dir. Jo crec que una mica és anar apretant i que, bueno, que els productes tinguin bona qualitat.
Suposo que també les diferències, no, entre les llets analitzades i veure, doncs, si aquesta llet és de millor qualitat, no, que els anys anteriors, té a veure també amb la conservació, no, amb la conservació prèvia al tractament tèrmic, no, al propi tractament, que de vegades diuen que és massa intens, no, l'aportació nutricional també de cada producte, o per exemple la degustació, el gust que té també la llet.
Sí, sí, en aquests àmbits ha donat molt bons resultats i, a més, també hem de dir que tota aquesta llet, la majoria, el 90% d'aquesta llet, és de procedència d'Espanya, és a dir, és llet nacional, i això també s'ha de dir quan s'etiqueten a l'envasat, i, bueno, són molt bones notícies. Sí, sí.
Mm-hmm. Exacte. També, pel que fa al preu, hi ha diferències, no? En aquest cas, puja un 50% de mitjana.
Sí, aquesta és la mala notícia. Sí, sí, durant els últims 2 anys ha patit un augment de preu espectacular. Un 50% només en 2 anys ha pujat de preu. Això és preocupant, per això nosaltres també instem al Ministeri d'Agricultura perquè vigili, no, a veure aquests preus que s'estan incrementant, perquè el que sí que hem observat és que aquest increment del preu del 50% no se l'emporta al ganadero, no? Se l'emporta doncs, una mica al procés de higienització, d'envasat, de transport i de distribució, no el que fa la matèria primera. Uh-huh. Llavors, aquí sí que hem de posar el dit a l'Anafra, no? I això s'ha de regular d'alguna manera, s'ha d'observar i vigilar aquests increments de costos tan espectaculars a què obeixen. Uh-huh. Pensa, per exemple, que l'any passat, el 2023, s'havia encarit en la llet un 27% respecte al 2022, però els ganaderos només havien rebut un 12% menys de l'import de preu. Per això hi havia aquestes mobilitzacions per part de la gent del sector.
Sí.
Llavors, aquí, això és la mala notícia, és a dir, és bona perquè la llet és de bona qualitat, però l'increment del preu veiem que no ho veig, que no és distributiu en tot el procés de fabricació, producció, etc., sinó que s'ho emporta una mica als intermediaris i l'envasat i el transportisme.
Exacte. I per què és bona la llet? Vosaltres, per exemple, des d'OCU heu volgut recordar els beneficis que té per la salut, oi?
Sí, té beneficis per la salut. Jo he tingut molta mala premsa els últims anys, no? Que a més han proliferat aquestes mal anomenades begudes vegetals, no? Aquestes llets vegetals que també han fet anàlisis i de vegades és aigua i poc més. Llavors, de vegades nosaltres, el consumidor, diu, serà més sa la llet vegetal que no pas la llet de vaca. I no és així, perquè té una sèrie de nutrients que són necessaris pel cos. Després també observem que la llet que més es consumeix és la semidesnatada. També una mica, suposo que imbuïts per això de dir, això engreixarà menys, etc. O perquè creiem que la llet sencera ens pot augmentar el colesterol. En fet, els estudis demostren que el greix de la llet no incideix en l'augment del colesterol. És més bona per la salut la llet sencera que no per la semi o la desnatada.
Mm-hmm. Clar, parlem d'aquest benefici, no? D'aquests beneficis que tenen per la salut, del que ens aporten, dels preus, no? D'aquesta bona qualitat, però hi ha cada cop més gent que consumeix llet o cada cop hi ha menys?
Cada cop hi ha menys per això, per la mala premsa que s'ha donat i per l'augment d'aquestes llets, mal anomenades llets vegetals, perquè no són llet, és aigua amb... Mm-hmm. Però no tenen un contingut nutritiu important.
Yeah.
A més a més, pels nens més encara, no? Perquè han de créixer tot això, però la llet és bona doncs per les dones, no? Perquè tenen una font de calci, de vitamines, mm-hmm. Que són importants per les dones embarassades, pels nens, doncs té una sèrie de nutrients i llavors hem de també apostar una mica per això.
Clar. Doncs Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per analitzar aquestes llets des de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això, que realment no ho sabíem fins ara i ha sigut molt interessant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Des de fa 22 anys, la casa Ronald McDonald de Barcelona ofereix allotjament gratuït simultàniament fins a 15 famílies que es desplacen lluny de la seva residència habitual perquè les seves filles o fills reben tractament mèdic als hospitals de referència de la ciutat. I aquests dies ha obert les seves portes a totes aquelles persones que desitgin donar suport a aquest projecte. Sobre el tema, per conscienciar-nos una mica de la importància sobre això, tenim amb nosaltres la Débora Ribosa, que és de la Fundació Magic Hearts, la fundació que ha donat suport, no? I ha impulsat també aquesta iniciativa. Débora, molt bon dia.
Bon dia, Mar.
Clar, parlem d'una iniciativa que té un fons, no? Que té un objectiu realment d'ajudar, no?, a les famílies i precisament doncs, també a aquesta casa que les acull, no?
Exacte, sí, des de la Fundació Magic Hearts
intentem donar suport a diferents organitzacions que lluiten per facilitar la vida de persones que estan en situacions, sobretot nens, en situacions vulnerables.
Perquè fem un repàs de què és la Casa Ronald McDonald, què és el que fa i com pot ajudar la gent.
Sí, doncs la Casa Ronald McDonald dona acollida a famílies que s'han de desplaçar a la ciutat perquè un dels seus fills està en tractament hospitalari de llarga durada. I llavors els recull. Els dona suport. I com podem ajudar? Doncs podem ajudar tant sigui venint als esdeveniments que organitzem per recaudar fons o fent donacions directament a la casa.
Aquí també s'ha fet un esdeveniment, no? Per tal de recaptar fons i doncs, per ajudar aquestes persones que s'han destinat a finançar el manteniment de la casa, no? Ha sigut un acte benèfic que s'ha fet aquests dies. Com ha sigut? Com ha sigut la rebuda? Què ha fet la gent? Quanta gent ha vingut?
Doncs una molt bona rebuda. Es va fer l'esdeveniment a la casa perquè així era una manera de donar a conèixer el projecte en primera mà, que la gent pogués conèixer com s'està invertint i donar a conèixer que realment fa molta falta. Tota l'ajuda més que benvinguda. S'ha de poder mantenir la casa. L'ideal seria poder ajudar a que la casa creixi, perquè actualment hi ha 15 famílies acollides. Malauradament hi ha moltes més famílies que necessiten ser acollides i seria ideal poder créixer. I doncs vam tenir molt, molt bona acollida. Es va organitzar un còctel solidari. Va venir al voltant d'entre 80 a 100 persones i vam poder recaptar 2.000 euros. Cada euro és meravellós. És una ajuda increïble per poder ajudar al manteniment de la casa.
Clar, exacte.
Vam fer el còctel, es va fer, va haver la música en directe, que va fer una donació al teu concert, maquíssim, maquíssim, i la gent estava realment emocionada. He rebut missatges dient aquest esdeveniment m'ha arribat a l'ànima. El fet de poder-ho fer ja, que la gent pugui conèixer el projecte, estar amb els voluntaris que estan en primera mà allà lluitant al pie del cañón, a les famílies, va ser un esdeveniment màgic.
Com diu el nom, no?, de Magic Hearts, en aquest cas, doncs el nom li va perfecte. Clar, la casa, la residència, ha de ser molt gran, no?, precisament per això parlem d'aquest manteniment, no?, i d'aquesta ajuda per tal d'acollir a tantes persones, no? Més de 1.200 famílies han estat ateses a la casa des de l'any 2002. Parlem d'unes xifres que, malauradament, doncs, són molt altes. En aquest cas, vosaltres doncs, ajudeu des de fa uns 2 anys, no?, des del 2022, la Fundació Magic Hearts ajuda a la casa Ronald McDonald. I d'ara en endavant, què és el que teniu previst amb aquestes ajudes? Què creieu que podreu fer? A part del manteniment de la casa, clar.
Sí, doncs, com et comentava, jo crec que un dels principals objectius seria intentar ajudar a créixer per tal de donar acollida a més famílies. Perquè, malauradament, hi ha més famílies que ho necessiten i poder donar acollida a més famílies i poder rebre i donar suport a més nens i a més famílies que estan en tractaments hospitalaris i que necessiten tantíssima ajuda.
Doncs sí. Doncs, Débora Ribosa, de la Fundació Magic Hearts, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos sobre aquest tema tan important i tant de bo les ajudes us arribin i també cada cop, que serien bones notícies, hi hagués menys famílies que s'haguessin de quedar aquí a la Casa Ronald McDonald. Gràcies, que vagi molt bé.
No, moltes gràcies a vosaltres i sí, tant de bo la gent continuï venint a tots els esdeveniments per tal de continuar recaptant fons i poder donar suport a la Casa Ronald. Moltes, bueno, a la Casa Ronald i també aprofito per les altres fundacions amb les que col·laboro, que totes necessiten ajuda.
I tant, doncs sí. Gràcies, Débora, que vagi bé.
Moltes gràcies, Mar. Bon dia.
I d'aquí una estona parlem també de l'ecoansietat i de la preocupació que cada cop més gent té pel món en què vivim. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Yo creo que cuando hablamos de Lamine hablamos de una dimensión distinta, ¿no? Su talento ya es dado de nacimiento. El fútbol creo que no lo ha aprendido ni tan siquiera, sino que ya nació con él, ¿no? Dentro, es una maravilla, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos hay y el tiempo fora. Ma quanta strada per rivederti ancora per uno sguardo per il mio orgoglio. Quanto ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
I del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'ecoansietat, el seu nom ja ho indica, ansietat realment provocada pel món en què vivim. En parlem sobre el tema. Molts experts al llarg dels anys han advertit de que els mesos del 2024 serien previsiblement l'any més càlid dels que portem fins ara registrats. L'impacte d'aquestes dades és devastador pel planeta, no? Preocupa a la majoria i això es diu ecoansietat o ansietat climàtica. Normalment ho pateixen més els joves, no?, per la responsabilitat que tenen, no?, d'ara en endavant, però un 45% de la població afirma que la preocupació pel clima els afecta de forma negativa a la seva vida quotidiana. Sobre el tema, sobre què és aquesta ecoansietat, per saber si realment la patim o no, i per parlar també de qui la pateix, quines recomanacions hem de portar a terme, i tot plegat en parlem amb la Meritxell Hernández, que és fundadora de Rolit, i que és una empresa que va néixer amb la intenció de disminuir l'impacte mediambiental amb els envoltoris, no?, dels aliments d'un sol ús. Altres cops ja hem parlat amb ella, però avui ens volem centrar en aquesta ecoansietat. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de la ecoansietat o aquesta por o aquesta ansietat climàtica que, com comentava, afecta majoritàriament a la població més jove, no?
Sí, a veure, afecta als més joves també perquè, al final, és una generació, no, aquesta generació Z, podríem dir, que són els nascuts entre l'any 95 i el 2010, ja, doncs, és una generació que té de part filla aquesta preocupació pel futur, no? Si a sobre, doncs, aquesta preocupació, no?, que és, doncs, aquesta època en la que, doncs, estàs pensant què voldràs fer amb la teva vida, tal, i afegeixes aquesta altra variable, no?, i amb totes aquestes notícies catastròfiques que sentim, doncs, genera uns nivells d'estrès i d'ansietat molt més alts, no? I també pensem que és una generació que està tenint uns alts nivells d'ansietat, molt més que les generacions anteriors, no? Llavors, sí que és una cosa que sol passar més sovint dintre d'aquest col·lectiu. Sí que és veritat que també afecta altres persones, persones, doncs, que són amants de la natura, doncs, persones que estan més lligades a l'entorn natural, perquè són molt conscients del que està passant, són més propensos a informar-se més, estan més al cas dels problemes i això, doncs, també genera més angoixa.
Clar, normalment els joves són els que estan més sensibilitzats, no?, i afectats per aquesta manca de responsabilitats de les generacions passades, i a mesura que som més conscients de les amenaces globals, no?, i de l'impacte que té, per exemple, l'escalfament global al planeta, aquesta ecoansietat augmenta fins al punt de que té efectes negatius a la vida d'un de cada dos ciutadans, especialment, com dèiem, entre els més joves. Per tal d'intentar controlar que ens preocupi, és bo, però que generi ansietat fins a un cert punt, suposo que ocasiona un problema, no? I en aquest cas, és bo adoptar una sèrie de recomanacions, no una sèrie de consells que ens donaràs en aquests moments, no? Per tal de intentar disminuir una miqueta aquesta angoixa que pateixen, no?
Sí, a veure, sí, jo crec que a nivell individual, no?, si pensem a nivell individual, no podem fer molt, ¿vale? O sigui, primer el que hem de fer és acceptar i rebaixar les nostres expectatives, no? És a dir, també, doncs, entendre que no estàs sol i que sí que pot haver un canvi col·lectiu, ¿vale?, que tu està a les teves mans, també, però és això, no? Vull dir, a nivell individual és més complicat, no?, assumir tota aquesta responsabilitat. Aleshores, doncs, bueno, entendre això, que no està sol i que pot haver un canvi col·lectiu, com per exemple, doncs, no sé, pots votar, doncs, a determinats partits, o et pots unir a un grup de persones amb aquestes mateixes inquietuds, al comentar, no?, totes aquestes frustracions amb altres persones, doncs et pot ajudar. I transformar, doncs, aquest pànic o aquesta paràlisi en acció, no?, que aquesta preocupació sigui un pas cap al canvi. Al final sí que és veritat que els psicòlegs comenten que quan tu sents aquest tipus de notícies i notes certa angoixa, vale, és senyal de bona salut emocional, no? Però el que no hem de fer és paralitzar-nos. I aleshores, doncs, hi ha moltes coses que tu sí que també pots fer, com pensar, doncs, què compres, com viatges, i passar, doncs, d'aquesta economia lineal de tota la vida, no?, de produir, usar i llançar, a una economia circular en la que, doncs, reutilitzem, reduïm, intentem consumir d'una manera responsable, i tot això al final, doncs, ens ajuda a fer, o sigui, a disminuir aquesta sensació d'ansietat i que tinguem una sensació de control molt més gran al poder dur a terme totes aquestes accions, no? És bàsicament això, sí.
I amb aquest sentiment de preocupació, no?, que és positiu, no?, és un pas cap al canvi, clar, hi ha el fet de, vale, i ara què? Ara què fem? Ara què podem fer per tal de millorar, doncs, aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global? Perquè, per exemple, el 83% dels enquestats consideren que la gent no ha sabut cuidar el planeta, però ara mateix ells, els que tenen ecoansietat, què és el que volen fer? Com pensen, doncs, solucionar, entre cometes, aquest problema?
Doncs, a veure, és una mica el que he comentat abans, no? De dir, intentar fer tot allò que està a les teves mans per poder, o sigui, al final és adoptar, no?, el rol en el que tu pots ajudar a cuidar el medi ambient i a cuidar el planeta, no? I a nivell també, a nivell de solucions més globals, doncs, jo posaria molt l'enfoc en l'educació, també, no?, en l'educació escolar, en programes que tractin de connectar les persones amb l'entorn natural, no? al final doncs, els nens ho porten a casa, fa que això s'expandeixi, que arribi a les famílies amb molta més gent, que això també doncs, continuï en la universitat, que és justament aquesta etapa de l'adolescència on es veuen majors nivells de ansietat, no? I trobar aquesta reconnexió amb l'entorn natural. També és molt difícil que li demanem als joves que cuidin allò que no coneixen i educar a tot, anar a estar en contacte amb allò que volem protegir. I després és això, doncs, hi ha les petites accions del teu dia a dia i després doncs, intentar doncs, això a nivell... Sí que és veritat que una de les coses que provoca més ecoansietat entre els joves i que fa que se sentin molt més sols és doncs, la inacció dels governs, no? aquestes notícies que sempre sentim que bueno, aquesta cimera doncs, ha estat un fracàs, aquest tipus de coses, no? Llavors, amb això, doncs és intentar unir-te doncs, a diferents col·lectius, no? Que, com he dit, doncs, a nivell individual sí, podem fer coses, però hi ha unes certes limitacions, no? Uh-huh. I no podem tirar-nos tota aquesta responsabilitat Clar. A sobre, no? Clar. Quan doncs, són molt... depèn molt doncs, de les accions que fan els governs, les empreses... I tota aquesta part no, d'educació mediambiental.
Mm-hmm. Doncs Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta angoixa relacionada amb el clima i les crisis ecològiques que rep el nom d'ecoansietat i doncs, que tothom que tingui ecoansietat escolti les teves recomanacions i intenti doncs, fer aquests passos petitets no, que pot fer cadascú mm-hmm. per millorar una miqueta el futur del planeta, que al final està a les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Meritxell, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè les xifres són realment altes. Cada 2 minuts es produeix una mort evitable d'infants i joves per accidents de trànsit. Això ja ens crida l'atenció des d'un principi. Les lesions per accidents de trànsit suposen la primera causa de mort en nens, nenes i joves de 5 a 19 anys a escala global, amb més de 200.000 morts anuals. I això suposa doncs, més de 600 morts diàries evitables, gairebé una cada 2 minuts. Una problemàtica que té una especial incidència en els països d'ingressos baixos i mitjans, on es produeix el 97% d'aquestes morts per accidents de trànsit entre infants i adolescents. Per parlar del tema, tenim amb nosaltres a la Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquest cas parlem de xifres i de dades, no?, que ens deixen el cor una mica així encongit perquè són preocupants. Què és el que passa aquí?
Totalment. Com deies, és una cosa molt sorprenent i que crec que potser no som prou conscients a dia d'avui que els accidents de trànsit són aquesta primera causa de mort entre nens, nenes i adolescents entre 5 i 19 anys arreu del món. I això es concentra en els països de renta baixa i mitjana. És a dir, hi ha molta tasca a fer, hem de tenir molta consciència social en aquests temes i des d'on ens estem mobilitzant per poder-li donar resposta.
Uh-huh. Clar, en aquest cas, els accidents de trànsit tenen un fort impacte en la salut pública, no? Suposen també una càrrega econòmica, podem dir, per les famílies, no?, de les víctimes, i més si parlem d'accidents d'infants i joves, a part de l'afectació psicològica, no?, a nivell emocional, el que és que un nen, no?, o una nena o algun jove tingui un accident de trànsit. Com podem conscienciar sobre això?
Sí, des de l'UNICEF el que fem per conscienciar a la població treballem sobretot no, en els països on es concreta i es concentra aquesta problemàtica. L'any passat ens vam concentrar en 19 països, com per exemple Brasil, la Índia, Cambodja, Paraguai, Filipines, Sud-àfrica. I com suposa aquest repte tan enorme, ja sabem que no ho podem fer sols. És a dir, necessitem de col·laborar amb els governs perquè ells estableixin les normatives de seguretat vial adequades per aquesta protecció en l'entorn vial. Treballem també amb les escoles perquè
promoguin aquestes bones pràctiques de seguretat vial entre els més joves en aquest dia a dia i sobretot en aquestes rutes escolars que suposen la major part dels desplaçaments de nens i nenes i joves a tot el món, i també sobretot de la mà del sector privat per arribar més lluny, no només en termes de finançament, sinó també a nivell d'expertesa tècnica, no? Aquí també ressaltar el paper fonamental que tenim amb els nostres aliats, com per exemple la Fundació Abertis, que seria l'aliat més important que tenim a dia d'avui a UNICEF Espanya en matèria de seguretat vial. Portem des del 2017 treballant amb ells, a Filipines, a Jamaica, a Brasil, arribant a 267.000 nens i nenes i adolescents allà, i ens trobem amb històries que ens aclaparen el cor. És a dir, a Brasil hem pogut conèixer a la Lara o al Gustavo, que són joves de Cidade Tiradentes, de São Paulo, que ens expliquen les seves realitats, no? Són joves que estan 4 hores de desplaçament al dia anant a l'escola, anant als seus instituts o a centres de salut, i que es troben amb aquest impediment dia a dia, aquesta incertesa, aquesta inseguretat, i que són ells mateixos, no?, els que alcen la veu i es mobilitzen perquè els governs i els seus ajuntaments doncs promoguin pràctiques que es millorin de la seva seguretat.
Mm-hmm. Clar, aquí normalment quan parlem d'accidents de trànsit parlem d'imprudències, no?, per part dels conductors, distraccions, no?, amb els mòbils, per exemple, l'alcohol també en aquest cas, però allà, en aquests països, la cosa canvia, no?, i és més un fet de que no tenen accessibilitat, no?, que no tenen facilitats a l'hora de desplaçar-se. És un altre món completament diferent, però els accidents de trànsit passen tant a un lloc com a l'altre, no? Aquí la relació sí que s'apropa una mica, podem dir.
Totalment, totalment. La relació i els accidents i la seguretat vial és una problemàtica global. Sí que les dades, no?, ens informen d'aquesta molta major incidència als països de renta baixa i mitjana, perquè sí que ens imaginem, no?, aquí a Espanya potser tenim aquesta expertesa, aquestes millores i avanços que hem fet en els últims 20 anys en termes de seguretat vial, aquestes campanyes impressionants, no?, que veiem cada any a la televisió, i estem en un punt una mica més conscienciat potser amb una sèrie de mesures que ja s'han establert, però que cal encara dia a dia doncs millorar i segueixen sent una realitat al nostre país.
Exacte. També dieu que algunes de les mesures, com per exemple la reducció de la velocitat, suposen doncs aquesta disminució dels accidents, no?, i del 70% de les lesions mortals de vianants infantils. La velocitat també seria un fet perjudicial, no?
Sí, són mesures vitals que estem promovent tant en els entorns escolars, sobretot per poder doncs garantir aquesta seguretat. Sí que UNICEF, amb el focus que tenim en infància, movem i promovem molt aquestes iniciatives en les rutes escolars, en el que deia abans, no? Aquests principals camins que fan infants i joves en el dia a dia, uh-huh, i que ens ajuden a prevenir, no?, aquesta importància de prevenir des de la conscienciació de les persones que estan al volant, des de l'obligatorietat d'establir normatives que ens ajudin a respectar-les, i també des del conèixer, no?, els comportaments que podem tenir com a vianants i que es coneguin també els nens i joves. És per això que treballem també amb les escoles, perquè la seguretat vial sigui una de les assignatures i sigui dins del currículum escolar de les escoles doncs, a països com, per exemple, la Índia, no? Uh-huh. D'aquesta forma, conscienciem a la societat, tant consciència a l'infant i al jove, de com pot evitar certs riscos, conscienciem a la societat, establint i obligues, no?, també a través de la normativa, a seguir certes pràctiques que ens ajuden, i després com a través de les xarxes socials podem tenir aquesta arribada a centenars de milers de nois i noies quan a passar el missatge i tenir, no?, que aquesta problemàtica i aquestes bones pràctiques estiguin en l'imaginari de tots i totes.
Exacte. Doncs Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes xifres impactants, no?, però que calen per tal de millorar d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Se cuela el sol por la ventana.
las sábanas pegadas. Rico el café de la mañana y la música buena. Solo se ven noticias malas. Parece que el mundo se acaba. Dicen que desde nos salimos y te invade la pena.
Yo solo sé. Tenim amb nosaltres Eva Solà, un duet barceloní que va néixer el 2022 de la mà d'Eva Menéndez i Albert Solà per jugar amb les harmonies de les seves veus. Ell té una trajectòria com a productor, compositor i músic, i l'Eva també és compositora i cantant que ha posat la seva veu en espectacles i ha recorregut els escenaris amb diferents formacions musicals, però després van decidir, després d'un concert junts, unir les seves veus i crear el seu projecte propi, que avui ens explicaran. Avui presentaran aquí el seu primer EP, que es diu Agua Salada. Eva Solà, molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
esteu?
Dia. Molt bé.
D'on va sortir el fet d'ajuntar-vos i dir, vinga, va, ens anem a unir, anem a fer aquesta fusió dels noms també, no? Perquè al final és una fusió dels noms, i començar un projecte junts.
Doncs havíem tingut diferents projectes i els dos coneixíem els projectes de l'altre, i ens coneixíem d'entorn, però va ser una mica espontani tot plegat. Jo crec que els dos sabíem que l'altra persona, bueno, ens agradava el que feia l'altra persona, òbviament, si no, no hauríem col·laborat, però alhora també sabíem com que ens entendríem bé. I va ser una mica una aposta, perquè tampoc les teníem totes, i va estar bé.
Prou bé, prou bé.
Clar, no us coneixíeu d'abans, us coneixíeu només professionalment, no? La música que fèieu un i l'altre. Ara, en el moment en què us vau trobar, no?, i vau dir, anem a fer això, quines perspectives teniu? Quina visió teniu del que fareu d'ara en endavant?
Hòstia.
On voleu anar?
No sabem on volem anar exactament, però mira, justament portem un parell de dies parlant molt sobre de quina manera volem transmetre, no? Uh-huh. Perquè sí que és veritat que el projecte al principi, suposo també, doncs, amb l'energia de qualsevol projecte que comença, etc., doncs tot plegat està com molt fresh, no? I sí que és veritat que arrel de la feina, de la productivitat, de l'exigir-se dia a dia, etc., hem arribat a estar com una mica desorientats en quant a on anar, no? Inclús hem tret algunes cançons o algunes maneres de treballar que realment potser no estàvem del tot a gust. I llavors, últimament, justament estem parlant que el que volem 100%, com a premissa absoluta i fonamental, és sentir el que fem a Sago, que ens moli a nosaltres i deixar d'estar tan pendents dels números, etc., que és molt fàcil que se't fiquin al coco.
Mm-hmm. Agua Salada és com es diu aquest primer EP. El nom suposo que és molt d'estiu, no? Molt per ara mateix gaudir-lo al màxim a la platja, de vacances. D'on va sortir aquest nom, aquest tema que doncs, és el primer EP i ho heu decidit així?
Doncs mira, va sortir de la sensació de que una mica el que comentava l'Albert, tant en aquest projecte com en general, la sensació de totes les notícies dolentes que rebem constantment, com que estem bombardejats d'inputs ansiosos, no? Com d'ansietat, d'estrès, de que tot va malament. Llavors, una mica la contraposició de la cançó Agua Salada que surt al disc, i que per això l'EP es diu, bueno, de l'EP, i que per això l'EP es diu Agua Salada, que ve a dir que està la natura, bueno, lo típic que diuen les àvies, de que et toqui una mica el sol,
sí, no?
Banya't, un banyo de mar i tot anirà bé, saps?
I és com aigua fresca, no? I tot nou. També hi ha 5 temes més, no?, en aquest EP. Tots segueixen més o menys el mateix rol, el mateix so?
Ai, perdó.
Estaves allà a fer música? Bueno,
sí,
no passa
res. Ritme,
no pot parar de fer música. Doncs, les diferents cançons també ens quadraven amb el nom d'Agua Salada, perquè són una mica el contrari, o sigui, expliquen problemàtiques diferents amb les que ens hem anat trobant durant el procés de l'elaboració de l'EP, que venen des d'estar tancat a la pandèmia, a patir una ruptura, haver de superar-se un mateix, no? Diferents situacions que són complicades de superar i que al final li dones moltíssimes voltes, però el que va millor per solucionar-ho és això, doncs passar temps a la natura, reconnectar amb un mateix, renovar-te i fer el que diu l'Albert, no? Inclús nosaltres amb aquest projecte ha sigut allò de dir, vale, perfecte, hem fet tot això, tenim aquest estrès, tenim aquesta pressió, anem a descansar una mica d'aquest estrès, dedicar-nos un temps per nosaltres i per reconnectar, i llavors ja començar de nou, no?
A més, hi ha un altre tema, no?, que es diu amor del bueno. Això també és una aclaració d'intencions, no?, d'estimar-se i fer-ho bé, no?, estimar-se bé. No molt, no?, però bé.
Sí.
És així, no?
Tal qual, tal qual. Em fa gràcia respondre aquesta pregunta quan justament la lletra d'aquest tema és de l'Eva, i em fa gràcia, vull intentar meter-me en tu, cabell. Sí. No, però sí, no deixa de ser el mateix, no? Al final, amor propi, amor bo, que és el que busquem ara mateix en les nostres vides, que potser abans veníem d'unes turbulències vitals, no? I ara mateix estem com molt en calma, molt serens, i és literal una mica el que busquem.
També heu gravat videoclips, com per exemple el del tema d'On estàs, com és això de gravar un videoclip justament començant, no? Perquè clar, tot és nou, suposo, entre cometes, per vosaltres, i gravar un videoclip i donar-li forma a una cançó no és el mateix que cantar-la o escriure-la, no?
No, però bueno, ja, realment, clar, vam començar... Sempre diuen que fa poc, però ara ja deu fer, sí, un parell, sí, d'anys, ja quasi. I sí que és veritat...
Però passa molt ràpid.
Sí, això sí. Però vull dir que abans realment d'aquest EP ja havíem... Bueno, portàvem ja una tirada de 6 o 7 singles i tots ja amb els seus videoclips ja havíem fet autèntiques locures a nivell audiovisual, i realment és una fórmula que vam aplicar també en aquest EP, tant amb el videoclip d'Amor del Bueno com el d'On estàs. I és molt guai, perquè al final també tenim el mateix... Tenim com la sort... de tenir el mateix equip de producció musical i audiovisual, és a dir, els nostres productors també són els que ens graven els vídeos. Això està superguai perquè tot queda en família, i molt guai. Vam anar a Fuerteventura, ens vam pujar un cotxe i vam començar a fer l'Índio. I...
sí, vau escollir un lloc xulo, eh?
Sí,
vam estar una setmana allà, superguai, i va ser molt divertit.
I teniu gira, també. Teniu concerts programats, estareu cantant les vostres cançons amb tothom que vulgui veure-us, no?, allà amb tot el públic. Com afronteu això? Com afronteu el fet de començar una gira, començar a fer concerts i que la gent us conegui encara més?
Doncs amb moltíssimes ganes. Al final, els concerts que hem fet fins al moment que vam fer, bueno, els últims a Barcelona i a Madrid van anar superbé, van ser sold out, la gent cantava les cançons, va haver-hi com... Per mi va ser com el primer moment de xoc, no?, d'estar allà a Barcelona, i que era com el primer que fèiem de sala, i sentir tota la gent cantant la cançó des del principi.
Sí, va ser molt bèstia.
Això va ser superbèstia, i després anar a Madrid i que passés el mateix. Llavors, tenim moltíssimes ganes de connectar amb molta gent que hem anat parlant per xarxes, perquè nosaltres, des del primer moment, des que va haver-hi com, bueno, versions que es van fer virals, etc., vam començar a parlar molt amb la gent, i te n'adones, que jo no ho havia vist abans, no?, de la comunitat que crees i de les relacions, i que t'escrigui gent i et digui: escolta, avui he tingut un dia de merda i gràcies, m'he posat a les vostres cançons i estic bé, estic en pau, no?, una altra vegada. Llavors, això, viure-ho en directe, tenim moltíssimes ganes.
Realment és allà, els concerts, quan veieu realment, no?, el carinyo del públic, no?, la resposta de tothom, a través de xarxes socials també avui en dia, doncs, passa, però en directe, no?, i en persona, doncs, ho veieu allà, i suposo que la sensació deu ser increïble, així que segur que ara també continuarà passant amb aquests concerts que teniu per endavant, i molts èxits segur que tindreu, més dels que teniu ara. Moltíssimes gràcies per venir, per parlar amb nosaltres d'aquesta aigua salada i per presentar-nos aquest EP, que segur que anirem a veure el per allà quan vingueu per aquí a Barcelona i per tot Catalunya. Gràcies.
Merci.
Gràcies a tu.
I fins aquí el programa d'avui. Espero que acabeu de passar un molt bon diumenge i un molt bon cap de setmana en general. Nosaltres tornem la setmana que ve a la mateixa hora. Una abraçada.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.